Primera pregunta. ¿Cómo se llama la ballena con la que Spock se fusiona mentalmente en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra?
Sheldon, yo pregunto, tú respondes.
A ver, ¿sabes que soy un hombre muy inteligente? ¿No crees que si estuviera equivocado lo sabría?
Benvinguts al Ningú no és perfecte. Que aquesta crisi canviarà per sempre la manera de consumir cinema és ja una evidència. Fa unes setmanes Ben Affleck pronosticava que les pel·lícules de pressupost mitjà com The Town o Argo deixaran d'estrenar-se en sales i ho faran en plataformes. Affleck conjectura que en sales només s'estrenaran blockbusters que necessiten una estrena en cinemes per fer rendible la seva inversió. Tenet va servir com a conillet d'Índies per valorar com una pel·lícula d'un pressupost de 200 milions podia funcionar en taquilla enmig de la crisi del coronavirus. Els resultats no han estat bons, especialment als Estats Units. Això ha provocat un efecte dominó en l'endarreriment de les dates d'estrenes semblant al que van viure durant el març i l'abril. Warner, que no vol repetir les pèrdues de Tenet, ha empès Wonder Woman a Nadal. Marvel dona l'any per perdut i Viuda Negra passa al maig. I molts altres títols, com West Side Story o Dune, no arribaran fins al 2021. Mentrestant, la majoria del cinema que hem consumit durant aquests mesos ha estat a casa. Títols amb pressupostos més ajustats s'han estrenat en plataformes o en vídeo on demand. Una finestra que els permet veure a la llum i no tenir pèrdues. Disney ha experimentat amb Mulan. La jugada li ha sortit bé en tractar-se d'una pel·lícula familiar, però no s'atrevirà fora d'aquest target. I enmig d'aquest panorama, aquesta setmana arriba el Festival de Sitges. Els festivals ho han tingut especialment difícil. Primer, per les aturades dels rodatges, que ha fet baixar en picat la producció de títols, així com la manera d'entendre's un festival, que no és altra que la presencial. Compartir experiències, debatre sobre les pel·lícules, assistir a les xerrades, en rodes de premsa, etc. El contacte amb els creadors i els aficionats és la base de qualsevol festival de cinema. Mentre alguns han hagut de renunciar a fer-se de manera presencial, les dates de Sitges han permès que es pugui mantenir un cert grau de presència necessària a la vegada que el festival, en la seva programació de pel·lícules, es farà paral·lelament i excepcional de manera virtual. La part presencial, amb totes les mesures de seguretat i limitacions d'aforament, i la virtual a disposició de tothom que no pugui o prefereixi no anar-hi físicament. Per parlar de com serà aquest Sitges 2020, avui hem convidat a la Mònica García, la directora de la Fundació Sitges. Però la part principal del programa l'ocuparà Enola Holmes, una d'aquestes pel·lícules que s'havien d'estrenar en cinemes i que finalment, per la crisi del coronavirus, ha acabat a Netflix. Comentarem la pel·lícula i parlarem de l'origen del personatge en les novel·les. Aquesta setmana ens acompanyaran l'Aram Bonmatí i la Marta Sanz. Qui us parla en la direcció i presentació del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. Abans, recordar-vos el nostre podcast. Ens trobareu principalment a iVoox, però també ens podreu escoltar a Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts i Pocket Cast. Més senzill ho teniu si aneu directament a la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat. Allí trobareu el podcast, els enllaços directes als diferents canals, el blog i l'espai per a subscriptors a Patreon, en el qual els subscriptors podran recollir les seves recompenses, com l'spin-off Videoclubers, una versió en alta qualitat de so d'aquest programa, i edicions especials recopilatòries de continguts emesos. La de Cobra Kai està a punt de caure si no ho ha fet ja. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic ningunoes@outlook.com. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes, instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Comencem la investigació detectivesca d'aquesta setmana. Comencem, ja ho hem dit aquesta setmana, parlant d'Enola Holmes, aquesta pel·lícula que ha arribat a Netflix. Originàriament no havia de ser així, era una pel·lícula de Warner, havia de distribuir Warner a les sales cinematogràfiques i des del mes d'abril amb la pandèmia va comprar Netflix la distribució de la pel·lícula que ens ha arribat ara a finals de setembre. I avui, per parlar d'aquesta Enola Holmes, la pel·lícula, tenim l'Aram. Bon matí. Aram, què tal, com estàs?
Hola, molt bé. Molt content de ser aquí una altra vegada.
I la Marta Sanz, que debuta aquesta temporada, que encara, Marta, no t'havíem tingut, eh?
Ai, sí, que bé que està aquí, sí, sí.
T'havíem trobat a faltar, eh?
Gràcies. Ja us he escoltat, eh?
Ah, ben fet, ben fet.
Us he escoltat amb el podcast, sí, sí.
Doncs va, anem a parlar d'Enola Holmes, aquesta adaptació de la primera de les novel·les de Nancy Springer, el que vindria a ser conegut com un young adult, no? En diuen avui en dia.
Bueno, literatura juvenil.
Sí, no?
Deixem-ho aquí.
La de tota la vida.
Bé, sí, per què no?
Però que poden llegir els grans, també, entenc.
En aquest cas, jo me l'he començat a llegir i jo he trobat novel·les que tu dies de literatura juvenil que potser sí que s'acosten més a un llenguatge que una persona adulta hi podria identificar-se més o que el trobaria més amable per la seva itinerari de lectura, no? En aquest cas, suposo que estic una mica saturada, eh? Però ja el reenganxaré amb més ganes. Jo crec que és bastant juvenil. Hmm. Però sí, sí, qui vulgui, exacte, pot llegir-ho.
Després parlarem del llibre en la segona part. Ara ens concentrarem en la pel·lícula. En tot cas, hem d'explicar això, que està basada en el personatge creat per Sir Arthur Conan Doyle de Sherlock Holmes, i el que fa Nancy Springer és inventar-se que Sherlock Holmes va tenir una germana adolescent que es deia Enola, i a partir d'aquí narrar aquestes aventures des del punt de vista de la germana. I arriba aquesta adaptació cinematogràfica, jo crec que amb les ganes d'intentar repetir l'èxit que han tingut altres novel·les orientades també a públic similar, juvenil, etc., per intentar fer una franquícia. Clarament la cosa va per aquí, també una franquícia cinematogràfica, repetir l'èxit d'aquestes novel·les, potser no tant com Harry Potter, si vols, però podria ser, perquè la distribuïdora és Warner, per tant, ja Warner tenia l'ull ficat en el que volia fer. I de fet es nota, veient la pel·lícula, la història, els acabats, no és la típica pel·lícula de Netflix, que solen ser productes de més baix pressupost. Aquí la veritat és que la pel·lícula té un acabat cinematogràfic. No sé si ho heu vist així també vosaltres.
Jo crec que es nota en general que s'hi han gastat calés, sí.
Sí, m'ha agradat. I a tots els exteriors, no? Tot el que és l'atrezzo, tota l'ambientació a Londres de finals del segle XIX, crec que està ben trobada. I bé, no sé, jo crec que sí, que té un bon acabat.
Bé, a mi m'ha agradat la pel·lícula. Ara us preguntaré l'opinió a vosaltres. Crec que és una bona pel·lícula així d'aventures i detectius. També, si abans Marta comentava que el llibre estava destinat al públic juvenil, crec que la pel·lícula també, però la pel·lícula és gaudible per tothom. Tothom en pot gaudir. A mi em va encantar, de dir que em va agradar bastant la pel·lícula. Em va agradar com aquesta mescla, aquesta barreja entre estil clàssic i modern. A més, és una pel·lícula que no para, és a dir, des de que comença no paren de passar coses, contínuament tens acció i la trama, la història es va movent sempre cap endavant, i important també, reivindica i mostra una sèrie de valors necessaris que s'han de donar, i és important que veiem aquí una heroïna com és l'Enola Holmes, amb un contingut també d'entreteniment de primera categoria. Per tant, una cosa no treu l'altra. I per mi, llavors vosaltres opineu ara i me dieu a veure què, però jo crec que supera el Sherlock Holmes cinematogràfic que va fer el Guy Ritchie, que és l'últim que hem tingut. Per mi aquesta Enola Holmes és molt millor que aquelles dues pel·lícules que jo personalment, sincerament, em vaig avorrir bastant, i cosa que no m'ha passat amb aquesta. Va, aquí comença.
Home, em sembla una... Jo començo mateix. Em sembla una comparació molt bèstia, eh? Tot i que hi estic d'acord. Saps? Les pel·lícules de Guy Ritchie tenien una intenció i un públic objectiu completament diferent d'aquestes. En tot cas, cinematogràficament parlant, aquestes m'han agradat molt més, la veritat. A part que em semblen molt més recomanables i el públic al que han dirigit molt més encertat. Molt a favor d'aquestes pel·lícules, m'ha sorprès molt positivament. Jo me'n recordo que quan em vas comentar de fer aquesta crítica, primer et vaig preguntar, bueno, però està bé la pel·lícula o no està bé? I em vas dir, sí que està bé, i va ser allò, vinga, va, doncs tira pa'lante. I sí que tenies raó, aquesta vegada tenies raó, i sí que està bé.
Jo l'he disfrutada molt, a més introdueix temes que són molt interessants, el sufragi femení, el sufragi universal. Jo crec que és una pel·lícula que vol... I que, clar, jo que m'he començat a llegir la novel·la, comença més o menys igual, eh? Perquè aquesta, no sé si ho has dit, Ignasi, està basada en el primer llibre. Només és el primer llibre. Sí que hi ha coses que no... que la pel·lícula no ha fet servir del primer llibre. Però això, si de cas, ja en parlaríem més endavant. Sé poquetes coses, eh? Ja us dic que l'haig de tirar endavant el llibre perquè me'l vull llegir. I a mi m'ha agradat molt la interpretació de Billy Brown.
La Millie Bobby Brown.
Que no te recorda res dels papers que ha fet abans, per sort, no? Perquè a totes les revisions, les ressenyes, diu de Stranger Things, és que no té res a veure. O sigui, el seu paper és enèrgic i jugaria un pèsol que les escenes d'acció les ha fet a ella, perquè s'ho passa molt bé. És una actriu que disfruta fent cinema i amb l'acció. I veure Helena Bonham Carter un altre cop, doncs m'ha fet certa il·lusió, i comprovar que està estupenda, vull dir que amb les seves... no? Està esplèndida.
Ara repassarem... Bé, què anaves a dir? Repassarem el càsting?
No, que us anava a dir que parla políticament del sufragi, parla de l'educació, del feminisme, de jiu-jitsu, eh? O sigui, surten un piló de coses que parla d'aquesta burgesia britànica que no vol deixar anar el seu poder. Ostres, Déu-n'hi-do, és bastant rodona. Jo trobo que sí.
Jo us parlaré...
I a la protagonista, a la Enola, no l'han de rescatar un home
ara,
ni una vegada.
Per favor.
Que és
sí,
una
senyor.
Cosa que m'ha semblat excepcional.
És excepcional.
És, totes les vegades se'n surt ella.
Sí, i a més el que ha de fer és rescatar un marquès.
Si voleu, d'això en parlarem, perquè és bastant curiós. Després parlem de la relació que tenen ella i el marquès, i com es desenvolupa l'acció i com intenten girar els rols típics. De fet, aquesta pel·lícula s'esforça molt en canviar aquests tòpics. Abans de començar, per això, m'agradaria comentar-vos ràpidament una mica el que és la producció de la pel·lícula, perquè bàsicament és un tema de Millie Bobby Brown, tot plegat, i neix d'ella el fet de que es pugui fer aquesta pel·lícula, perquè no sé si té 16 o 17 anys ara mateix.
16, diria.
16, igual no, que el personatge. O sigui, ella s'havia llegit les novel·les i aquí actua com a productora de la pel·lícula, és a dir, i és menor d'edat, no? Sobta bastant que la seva edat, doncs, ja sigui productora, perquè de fet això neix la producció de la pel·lícula comença el 2019, i la idea és que ella li comenta a la seva germana gran, que és Paige, que també és productora, Paige Brown, li explica que li encanten aquests llibres i que li agradaria fer-ne una pel·lícula. Aleshores, el que fa el pare de la Millie Bobby Brown és posar-se en contacte amb Legendary Pictures, amb la qual ja havia treballat ella a Godzilla, rei de los monstruos, i a partir d'aquí es comença a desenvolupar aquesta idea d'adaptar Enola Holmes en el cinema. I, de fet, aquesta idea, que després, si voleu, aprofundim una mica, de trencar la quarta paret, que és un tema que entenc jo que als llibres no hi és, i ella, la Millie Bobby Brown, demana explícitament, i de fet en parla ella amb el guionista de la pel·lícula, que vol que el personatge trenqui la quarta paret. I
jo crec que està pensat perquè hi ha pocs referents femenins per al públic femení i jo crec que ara s'està fent un esforç per rescatar, perquè n'hi ha molts amagats en tots els camps de la ciència i de les arts, i jo crec que aquesta manera de trencar la quarta paret és de dir-li a les noies: mireu què podeu fer, o sigui, jo ho puc fer, vosaltres també. I jo crec que és pretès per això, és un diàleg que es pot fer amb tothom, però, carai, jo crec, a mi m'ha encantat, perquè és, això és una personatge femení que se les ha d'empescar tota sola, malgrat que hi hagi aquí un abandonament, no? Però és que ella ja se la veu molt capaç, ja de... quan fan aquests flashbacks, no?, de com l'ha criat la seva mare, i tots els missatges que en ella li van tornant de tot allò que la seva mare li va estar dient de petita, no? Que tu sola ja te'n sortiràs.
Sí, de fet, una de les coses que més em va agradar de la pel·lícula és aquest trencar la quarta paret. És una cosa que m'atreu, mira, a les pel·lícules, ho trobo divertit. La xorrada aquesta del... Os estaréis preguntando cómo he llegado hasta aquí? Pues mira, em fot gràcia. I aquest cas és un d'aquests casos, mira.
No creus que això trobar... és molt juvenil? Que això pertany, sí, molt també a la novel·la juvenil? D'interpel·lar,
sí,
a qui t'està llegint i que... Jo crec que, bé, és, forma part també d'aquest joc.
Sobretot al principi de la pel·lícula ho fa servir molt, i després ja són més aviat mirades i expressions, però al principi, saps, quan explica tot el seu pla i com vol dur-ho a terme i explica la seva situació, ho fa servir molt bé. En aquest cas, no és gratuït, em sembla, sobretot al principi, una eina narrativa molt ben utilitzada. Molt a favor.
Si voleu, parlem de l'element feminista de la història, que això aniria bastant lligat amb el director, que és Harry Bradbury, que aquest senyor ha dirigit, jo diria que quasi tota la sèrie de Fleabag, que aquesta l'has seguit
tu, Marta.
Per favor,
al final cauràs a la xarxa
no
de Fleabag.
No ho sé, a mi no em va agradar el primer capítol i no m'hi he... I Killing Eve, que també és director de diferents capítols. O sigui, en cinema té poca experiència, però sí que en televisió és responsable, sobretot de l'última, de Fleabag, d'haver dirigit gairebé tota la primera i jo diria que tots els capítols de la segona temporada.
A Fleabag també hi ha molta quarta paret.
Oh, i tant. Molta ruptura d'aquesta quarta paret.
Sí.
Doncs, parlem d'aquest personatge, d'aquesta heroïna, que és Enola Holmes, autònoma, ja ho hem dit, no?, autosuficient, i també molt intel·ligent, que hi ha un moment de la pel·lícula que quan arriben els germans, el fet d'haver estat educada a casa, es planteja aquest dubte de si realment doncs, aquesta nena no ha fet res més que perdre el temps fins als 16 anys, i no, veiem que... és molt culta i ràpidament, sobretot Sherlock, és qui ho detecta, perquè tenim l'altre germà,
Mycroft,
que el que està tremendament alterat, no?
Sí, perquè ell, l'ordre és important i a més pensa que la seva mare és perillosa.
És un funcionari del govern britànic, clar, sí. La seva mare és el més perillós que existeix en el món.
Però això és una visió dels homes, que les dones són perilloses, no? Les dones està molt ben trobat, a banda que li escau molt en Mycroft, no? Perquè és tot ordre, tot repentinat, fins i tot nom en Sherlock, em penso que no es porten massa bé. Vull dir, són dos personalitats molt diferents. El que sí que són tots dos són molt freds. Són persones...
Per mi hi ha un problema aquí, que és que en teoria, segons les novel·les originals, en Mycroft és encara més brillant i més intel·ligent que en Sherlock. I en canvi, en aquesta adaptació el fan quedar una mica com un tot dur. I a mi sí. Això no m'ha acabat de fer el pes.
No, jo crec que tonto no, eh? Jo crec que és un
representa conservador, no?
Els valors de la societat d'aquella època.
Sí, molt reprimit. Jo l'he vist allò...
I en canvi Sherlock és... sí, estic en aquesta època, però estic veient que hem d'avançar i hem de canviar com a societat, no? Jo crec que el que fan aquí amb els dos germans és representar aquestes dues idees de la societat de finals del segle XIX.
Jo el que he trobat a faltar, clar, és que... Ostres, si tu has vist la sèrie de Cumberbatch, no? I veus els personatges i la relació que tenen amb Mycroft i Sherlock, és molt més insidiosa, no? Es busquen molt més les pessigolles. I jo crec que he trobat a faltar aquest joc. Però és que potser no era la pel·lícula.
No.
Perquè aquí la protagonista és Enola. I Enola, el que és veritat que ningú la rescata, ni no li fa cap falta, però sí que ha de demostrar als seus germans grans, que es porten 20 anys amb en Sherlock, segons les novel·les, que és tan vàlida i que porta el cognom Holmes amb tanta dignitat com ells. I que han tingut una infantesa molt diferent. Molt diferent. I la visió d'en Mycroft, que està escandalitzat quan entra a la casa, no?, que veu coses trencades i un desordre, el desordre no el suporta en cap dels sentits, doncs la seva visió de l'educació és aquesta, no? Les noies per casar-se, ben educades, llavors és aquesta persistència de portar-la en aquella institució acadèmica, que és un internat, no? I que a mi m'agrada molt la directora, perquè sembla que està enamorada de Mycroft. I bé, jo he trobat potser falta una miqueta més de pique, no sé, de frec entre els dos germans. Però bé, potser
sí,
no era,
el
no era
Mycroft,
una pel·lícula. Digues.
El Mycroft de Sherlock és molt més interessant que aquest Mycroft,
sí,
saps?
Sí,
és, tots dos són una mica tarambanes, però el de Sherlock és molt més interessant. Això. I sobre l'Enola és senzillament una noia que vol poder decidir. Ella l'únic que vol és poder decidir i no que els altres decideixin per ella, que igual el que vol és el mateix que volen els altres, o potser no, però que no li imposin, que li deixin fer el seu camí, que és una cosa que em sembla, un missatge em sembla admirable.
A mi el que em fa molta gràcia és quan arriba a Londres, justament fa el contrari del que faria algú que normalment dius, vull passar desapercebut a Londres. Què fa ella? Vestir-se com una dama de societat, no? És just el que no és ella. Per tant, per disfressar-se, fa el que... faries el contrari de passar desapercebuda. En canvi, ella, per ser com és, justament passa desapercebuda perquè ningú busca una dama típicament britànica-anglesa com la que ella vol dissimular ser, no? És, fa molta gràcia aquest moment.
Bé, i també és com a vídua, no?
Sí, a la seva edat.
A la seva edat, és molt jove, però bé, en aquella època podia passar, i tant. I també es disfressa, de fet, si paréssim a comptar, es disfressa de diverses ocasions, no només de dama victoriana, o no només de vídua, també, no?, de venedora de diaris, o venedor, perquè les dones no venien diaris, i va pagant perquè porta els diners.
Això ja
els diners que li ha deixat la seva mare.
Això és una mica Sherlock, no?, el de disfressar-se.
Sí, sí, això és molt divertit. Això és molt divertit. I sí. No té cap... no fa angúnia res. Ella s'adapta al que ve, no?
De fet, si parlem aquí de l'actriu, la Millie Bobby Brown, que recordem, no sé si us ho hem dit, eh? O sigui, és l'Eleven de Stranger Things.
Amb cabells llargs.
Jo he tingut la sensació estranya, perquè clar, ja coneixes l'actriu, ja l'has vista, t'has fixat amb ella en altres pel·lícules que te l'hagis pogut trobar, però ha estat com tornar-la a descobrir altra vegada. No sé si perquè també el paper és tremendament diferent al d'Eleven, però ha estat com... descobrir-la novament. No sé si us ha passat a vosaltres o és una sensació que només he tingut jo.
A mi em feia mandra veure-la en ella ara a la pel·lícula. O sigui, m'interessava l'argument, m'interessava la història, però pensava, ostres, la Millie Bobby Brown, no sé jo, i m'ha agradat molt. La veritat és que m'ha convençut completament. Jo no la veia fent ara un llarg així, dramàtic, d'època, se'm feia molt estrany. I m'ha agradat molt. una de les millors coses de la pel·lícula i em penso que, a més, la crítica ha coincidit plenament en això.
Jo també estic d'acord. Ha fet un gran paper. Li posa, a més, a vegades, abans ho has dit, Daram, amb una mirada. Qui ho sap fer, això? La complicitat amb una mirada. Te la guanyes a cada minut que va passant la pel·lícula i vas entenent els gestos i ho fa molt bé. Molt bé, molt bé.
Bé, si continuem amb la família Holmes, que de fet la pel·lícula té dos trames importants.
Jo aquesta família, Ignasi, Aram,
sí.
Jo avui dia diria que és desestructurada. Perquè tot el que...
La família Holmes o la família del Marquès? Perquè
totes dues ho són força, sí. I a més són famílies d'una molt famosa, no?, que té molta fama a tot el país, i l'altra és de la noblesa britànica. I sí, estan una mica escardades, eh?
Home, si anem a mirar la família Holmes concretament, tu veus una mica que el personatge devia néixer una mica de rebot, perquè, clar, els altres hi eren grans i de cop i volta neix Enola, al cap de poc mor el pare, per tant la nena no coneix mai el seu pare, i és la mare que vulguem dir, ostres, ara que tenia els nens grans i que jo ja volia fer la meva vida, tinc una nena petita a la qual vull educar a la meva manera perquè és una noia i el que vull és educar-la en els valors que jo crec, per això jo no la porto a l'escola, perquè a l'escola li donaran precisament els valors que jo no són els que jo vull que tingui la meva filla, és exactament això el que pensa el personatge, i a partir d'aquí és com que fa una pausa en la seva vida per poder encarrilar la vida de la seva filla.
A la novel·la tens la sensació, per tal i com ho narra la veu protagonista, que és Enola, que la seva mare, que la mare desapareix des de bon principi, a la novel·la també, és més gran, i a més és delicada, està delicada de salut. No és ben bé el que veiem de la mare a la pel·lícula, perquè tu no la veus tan delicada, no? O no semblaria que l'Eudòria, que és...
Home,
com es diu la seva mare...
És Helena Bonham Carter, és que li has vist fer mil coses, aleshores
sí,
saps,
clar,
que no és feble.
No, però a la novel·la sí que te deixa molt més clar que ella va néixer tard, que va néixer de rebot i que, a més, és noia i que té dos germans que són eminències al país. Vull dir que té moltes coses en contra i la seva mare està delicada i d'alguna manera la novel·la se sent una mica culpable a ella de la desaparició de la seva mare, de que li pugui haver passat alguna cosa dolenta.
Això en la pel·lícula no s'endivina. I, de fet, la Helena Bonham Carter, em penso que quasi sempre la recordo en pel·lícules portant un corsé. Em penso que se'm faria estrany veure,
no?,
la Helena Bonham Carter sense corsé.
És que jo crec que li agrada molt. No sé, li deu agradar disfressar-se i... Li agrada.
Sí, el que passa que, clar, aquí el seu personatge no és feble ni molt menys, el de Bonham Carter.
Per cert, molt bon apunt el de l'Enola parlant del corsé. Molt bon apunt.
Estic divertit, sí.
Perquè, a més, va fer molt de mal, perquè era una manera de tenir controlades. És que no podia respirar, diguéssim, bàsicament.
Bé, bé, el cas és que és això, no?, que de fet la mare, el que parlàvem ara, no l'abandona, sinó que podríem dir que és com ja té la nena feta, criada i ensenyada i es pot valdre per ella mateixa, marxa.
Se suposa, però per una missió, no?
Sí, però tampoc queda molt clar la pel·lícula. Sí que hi ha aquell tema de les bombes i la pólvora que dius...
Hi ha molta arma allà,
sí,
en aquell magatzem.
Allò, però no queda ben explicat.
Ai, no sé, jo m'imagino...
És un dels punts febles potser que li he trobat a la pel·lícula, que una mica que dius... Me podries haver explicat la mare què pretén, perquè de fet mai ho sabem, ni tot allò de les bombes i la pólvora saps exactament si la mare està o no involucrada. Queda molt...
Bueno, això per Enola Holmes 2, és que voleu saber tota la primera pel·lícula, voleu saber-ho tot ja de seguida, doncs haurem d'esperar.
Enola Holmes 2 potser surt el doctor Watson.
Sí, com a la novel·la, no, de fet?
A la novel·la surt ja la primera.
Mm.
Sí, sí. Hi han hagut diferències que jo crec molt preteses, perquè t'estàs esperant la segona i esperes que surti el doctor Watson, perquè és impossible que els germans Holmes en Mycroft i en Sherlock puguin tenir una relació més o menys estable. Això no ens acostumem.
No. De totes maneres, tant la Millie Bobby Brown com el director, el Harry Bradbury, ja han insinuat que ells volen fer una segona pel·lícula. Per tant, està. El projecte existeix. Bé, continuant amb la família Holmes, entrem una mica més amb Sherlock i Mycroft. Si voleu, anem primer per Mycroft, que acabarem abans, que és l'actor Sam Coughlin, que és 3 anys més jove que Henry Cavill, que fa Sherlock. Per tant,
no passa res.
No, i no ho sembla, eh? Vull dir, la pel·lícula està bastant ben caracteritzat. Fa d'aquest germà de Sherlock Holmes, que treballa per... és un funcionari de l'estat del govern britànic. És, a més, el guàrdia legal d'Enola, que suposo que aquí és... el guàrdia legal perquè és el germà gran, no perquè la mare hagi confiat, entenc, en Mycroft per poder-ho ser, i l'altre, bé, es vol agafar el seu paper. I l'actor l'hem vist a pel·lícules, bueno, en sèries com Peaky Blinders, i a pel·lícules com Los Juegos de la Hambre sin Sajo, o em sembla que era l'última entrega de Pirates del Caribe en Marees Misterioses, que era, curiosament, el fill, crec, de Keira Knightley i Orlando Bloom, que era el protagonista d'aquella pel·lícula, que és aquest, el Sam Coughlin, que aquí està molt caracteritzat i sembla molt més gran del que és el propi actor.
La veritat és que no el tinc... No, no, ara mateix no el sé situar, en les altres pel·lícules. No.
És una miqueta el que comentàvem, no? Aquest personatge potser més desagradable, per dir-ho d'alguna manera, o...
Jo crec que desagradable, jo sí que amb l'Aram, és que el fan una mica tontet.
Una mica tonto, sí. A mi em sap greu, eh?
Perquè si haguessin fet una mica més agut, no?, d'una intel·ligència, perquè en Mycroft té una capacitat també d'endreçar la informació en la seva ment i d'analitzar-la en un moment molt gran. Llavors, aquí no...
Però quin
no.
Mycroft esteu parlant? Del de la sèrie Sherlock o de les novel·les
originals
de Sherlock Holmes?
No, de les novel·les. També és un personatge intel·ligent.
Però... és més intel·ligent que en Sherlock. El mateix Sherlock ho diu a les novel·les.
Bé, però això... Clar, no ho sé. Això de... suposo que cadascú té la seva... En Sherlock és molt perspicaç, molt observador... i es veu en aquesta... Que, per cert, en algun moment Sherlock també queda retratat, no? Perquè la Enola li... Que està bé, perquè això van les novel·les, que la Enola es posa per endavant del seu germà i vol seguir la seva carrera, vol ser detectiu també, com ell, i però s'ho ha de currar, clar, s'ho ha de treballar molt, perquè el seu germà té una fama de tot el país, és conegut a tot el país.
Clar, a mi el que m'ha sobtat de la pel·lícula és que, de fet, els germans no es coneixen, és a dir, ells van marxar de casa quan la nena acabava de néixer, i...
És que en les novel·les tampoc.
És que ni
no es coneixien.
Han passat 16 anys i no han tornat a casa, no. Exacte. Han tornat a veure la seva mare no s'han preocupat per conèixer la seva germana.
És una família estranya. És una família molt estranya.
Molt estranya. És perquè ni una carta. De fet, Enola coneix el seu germà Sherlock a través del que ha llegit als diaris.
Sí.
I és una figura heroica a través dels casos que publiquen els diaris sobre les investigacions de Sherlock Holmes.
I, de fet, ella, jo diria que amb prou feina se'n recorda del seu germà, perquè no recorda gaires moments de la infantesa en què ell hi fos.
Clar, sí, si es porten...
Ha de ser en Sherlock qui li explica.
Sí, és veritat. Si es porten 20 anys i ella ara...
No, ella en té 16.
Ella en té 16.
Sí.
Però se suposa les novel·les, en Sherlock és 20 anys més gran que ella. Clar, i abans la gent, diguéssim, que sortia de la casa familiar molt abans, que ara... Segurament va coincidir això, jo crec que fins als 3 anyets o 4 anys.
Per cert, i a Sherlock Holmes tenim a Henry Cavill, que jo crec que aquí n'hem de parlar. Jo no sé si toca o no toca, però després de veure'l, m'encantaria un spin-off de Henry Cavill fent de Sherlock Holmes, perquè, hòstia, que bé que ho fa. O sigui, m'ha encantat, ho fa molt i molt i molt bé. O sigui, és un Sherlock Holmes collonut. Molt millor que...
És un gran... És un gran Sherlock Holmes, sí, estic completament d'acord. A més, està sempre controlant les seves emocions, excepte al final, quan mostra una certa alegria al descobrir que l'Enola Holmes, que la seva germaneta, ha descobert el misteri abans que ell. Que és l'únic moment que es permet una expressió d'alegria en tota la pel·lícula. A mi m'ha agradat molt, m'ha sorprès molt positivament.
I a tu, Marta, què t'ha semblat el Henry Cavill?
M'ha agradat molt. De fet, a nosaltres, clar, ens agrada molt perquè si hagués retratat el Sherlock com el retratava Arthur Conan Doyle, no ens hagués agradat tant, la veritat. Jo crec que hagués rebutjat la seva germana en tota la pel·lícula, perquè no té cap mena d'emoció i d'empatia envers cap ésser humà. De fet, hi ha una fundació o una entitat que porta els drets de les obres de Sir Arthur Conan Doyle a Gran Bretanya, que han posat una demanda justament per això que acaba de dir l'Aram, perquè al final de la pel·lícula el personatge de Sherlock mostra sentiments. Perquè en cap cas Sherlock no en mostra, no en té, o és molt analític, amb una intel·ligència d'aquesta molt freda.
Sí, aquí hem d'explicar una cosa que potser la gent no ho sap, és que Sherlock Holmes és d'aquells personatges que els drets exactament no pertanyen a ningú, per tant tothom pot fer pel·lícules o novel·les sobre Sherlock Holmes sense pagar drets, però hi ha una cosa estranya, que totes les novel·les escrites, a veure, ho tinc aquí la dada, escrites no sé si és a partir del 1929, crec que és, que del, ara us ho diré, que van del 1923 al 1927, aquestes sí que els drets pertanyen a aquest de Conan Doyle Estate.
Sí, que és qui ha posat aquesta denúncia. Que...
Correcte. I en aquestes novel·les, que són les últimes que va escriure, les 10 últimes, crec, que va escriure durant aquests anys Conan Doyle en Sherlock Holmes, i és un Sherlock Holmes molt diferent al que havia escrit al principi. O sigui, ja no és aquell individu fred, sinó que té sentiments, té empatia, té sensibilitat envers les dones. És a dir, és un personatge que ha evolucionat i és més o menys... És el Sherlock, vaja, de Henry Cavill a la pel·lícula, per entendre'ns. Aleshores, aquesta entitat, com que diu, ei, aquest Sherlock que has fet...
Clar, és
nostre. El Sherlock de les 10 últimes novel·les que nosaltres en tenim els drets, com que no és aquell personatge fred i calculador de les primeres novel·les, ens has de pagar pasta. Uh-huh. I no només han denunciat a Netflix, han denunciat també a la pròpia escriptora Nancy Springer, que ja fa anys que ha publicat els llibres,
sí,
però que encara ha fet 4 duros amb la venda dels drets de la pel·lícula, han pensat aquests, calla, que aquí apel·la, denunciem a veure si rasquem alguna cosa. També lleig, per aquesta gent.
Sí, prou.
Sí, que clar, que al final no vas a buscar que et reconeixin res, vas a buscar la pasta.
Està clar, perquè és una nimiesa. I a més, jo crec que també els afavoreix, no? Al final es parla d'aquesta entitat, que tampoc no sabíem, no?
No, que
existís.
Clar, llavors aquí tindríem el debat. El Sherlock de Cumberbatch, de la sèrie Sherlock, és fred, calculador...
Sí.
Per tant, clar, aquí no hi hauria denúncia possible.
Exacte. Sí.
Aquí, no, o sigui, però de Cumberbatch no han hagut de pagar un duro, segur.
Segur.
Segur, perquè aquest és l'arquetip de Sherlock poc emocional.
És més, és també drogadicte, o sigui, com era el personatge de Sherlock. O sigui que... També, sí, sí.
No, no deixa de ser curiosa aquesta denúncia. De fet, em sembla que Henry Cavill ha dit que és la primera vegada que em denuncien per un...
Jo crec
una pel·lícula.
Jo crec que també ho han denunciat perquè l'Estate... com es diuen, Ignasi?
De Conan Doyle Estate.
De Conan Doyle Estate. Són britànics. Qui ha fet totes les novel·les és de Nancy Springer, que és nord-americana, i tota la producció és nord-americana. En Benedict Cumberbatch no és nord-americà. I és la BBC, o sigui que jo crec que entre ells no s'havien de fotre pedres l'un a l'altre a les seves pròpies taulades. Aquí també jo crec que hi ha cosa de... Mira, com esteu a l'altre cantó de la bassa, us puc fer aquesta denúncia i a veure si trec alguns duros.
Uh-huh. Bé, no sé, però jo crec que aquest Sherlock Holmes fred no m'hagués agradat veure-la
no.
en aquesta pel·lícula. A mi
no.
m'ha agradat veure aquest... Que contrasta així amb Mycroft, no? Si tenen aquesta manera diferent de percebre la seva germana, que al principi potser sí, que és una mica fred, però ràpidament, en aquella primera conversa crec que tenen a sota l'arbre, que és quan es comencen a conèixer els dos personatges, tu ja veus que allà hi haurà alguna cosa i que realment el que desitja Enola és que el seu tutor sigui Sherlock i no Mycroft.
Jo crec que ell el que vol és no tenir cap tutor i que la deixin tranquil·la i que la deixin fer el seu.
Però té 16 anys, per
sí,
tant...
Però... Sí, sí, sí.
La llei obliga.
En 16 anys ja pot ser viuda, pot ser viuda en 16 anys. Que és una cosa que me flipa de la pel·lícula. Ningú s'estranya, ningú li diu com pot ser viuda tan jove, ningú diu res d'això.
Hauríem de mirar, ara m'estic anant, però hauríem de mirar en aquell segle a quina edat es podien casar les noies. Segurament quedaríem estesos.
Sí.
Per tant, no ens estranya que ella es fa passar per una noia, una vídua de 20 anys, que pugui ser vídua. Perquè si et deixen casar amb 13 o 14, doncs ja pot ser vídua amb 20. És més, encara no sé ni com no li han preguntat si té fills.
Imagina't.
Bé, doncs aquesta seria la primera, bueno, la primera pota, que seria la desaparició de la mare i tot el que envolta la família Holmes. I l'altra seria el propi cas de la pel·lícula, que és el que adapta la història aquesta del marquès de desaparegut, que de fet a principi de la pel·lícula no està desaparegut, perquè quan ella marxa de casa per emprendre la seva primera missió de detectiu a Londres per trobar la seva mare, perquè té indicis que la mare es troba a Londres, es troba aquest marquès en un tren, no?
Sí, però no sap què és marquès, de bones a primeres.
No.
Sí, és una escena tota... podria ser molt còmica, no? L'andana em va recordar...
Alguna
pel·lícula d'aquestes de Luis de Funes, és com, sense arribar a aquell extrem, però és molt còmica, la família desesperada i amb un tren que a més va a 5 per hora i ningú gosa pujar al tren, no? I anar a buscar el nano.
Home, és que entre el corser, el mirinyaque i el no sé què, és impossible que puguin córrer. Com vols que corrin, pobra
cosa? És tot molt absurd, molt còmic, que ja és això. I llavors, bueno, ella doncs acaba anant al camarot, bueno, al vagó, on hi ha el marquès. I és un... Està aquella escena... a mi m'agrada molt l'escena que transcorre en el tren, que ve el... Bé, hi ha un home que el vol atrapar, no?, diguéssim, i que és un home perillós amb cara de perill, ja, ell per si ja... Això sí que és d'aquests elements, no?, més, potser més de cinema, no sé si dir infantil o juvenil, en què veus clarament qui és el dolent i que veus clarament qui és el bo. I aquest home és dolent, se'l veu dolent. I és dolent de veritat, és a dir, que se'ls vol carregar. I ella, doncs, en un moment ha de, no?, ha de pensar en quin, com me'n surto d'això i a més amb aquest d'aquí també, no? Mm. Està, no sé, és molt entretinguda aquella escena.
L'actor es diu Louis Partridge.
El marquès.
Sí, el que fa de marquès. Bueno, el marquès li diuen Tewkesbury, no? És el nom que té el personatge. Mm. Que li diuen el marquès del nom absurd. Li refereix que té un nom tonto, no? Que és això. És aquest punt còmic que també té el propi personatge. Bé, és un actor que no... El més destacable que li he trobat és la segona part de Paddington.
Ai, no el recordo pas.
Jo també. Té 17 anys, per tant ja té una edat com la de Millie Bobby Brown.
Però jo crec que prou bé, tots dos.
Molt bé, de fet, tenen molt bona química, trobo els dos actors. Trobo que connecten molt bé i sense arribar a la història romàntica, que crec que la pel·lícula...
És que no calia.
No calia.
Ens hagués decebut, Però ja a mi m'hagués decebut.
Molt fàcil que caigués en aquest tòpic. Mm. I no ho fa, no? És a dir, manté tota... que sí que hi ha una química que s'agraden els dos personatges, que això ja és evident des del primer moment, però no trepitja la línia romàntica ni cau en la típica clàssica història romàntica que podria caure, no?, la pel·lícula.
Sí. O sigui, està, a part d'aquells dos, dona la impressió que s'han passat teta rodant la pel·lícula. Aquells dos que s'han fet amics, saps? Que s'han passat molt bé.
Si mireu l'Instagram...
Crec que això es nota en pantalla.
A l'Instagram tenen fotos.
Sí, tenen fotos d'ells al rodatge i amb els actors sèniors, per entendre'ns, i bueno, jo crec que hi ha hagut molt bon rotllo.
I això es nota.
Sobre el marquès, jo crec que aquí tenim un filó important, no?, per parlar de la relació i del trencament de tòpics que hi ha en la relació entre els dos personatges, perquè en aquest cas no la Holmes no és la damisela en apurs, sinó en aquest cas és el marquès en apurs, el protagonista de la història. I està molt bé, perquè amb el viatge en tren, quan arriben a Londres, i a Londres és en plan d'ell, diu, no ens separarem, no? Estem sols en una ciutat gran que no coneixem,
ell la necessita amb ella i ella, no, no, jo no necessito ningú, tu fes, jo ja faré la meva, que he vingut jo aquí a la meva història, no? I per tant, com aquesta autosuficiència, sí. o...
I el deixa amb un carro,
sí.
Boníssim, aquella escena, que potser no... Això anys enrere ens hagués sorprès.
Fa pena ell, perquè dius, està allà amb una cara de... No. M'has deixat sol, i ella ho veu,
Però jo crec que se'n surt molt bé.
Sí, una cosa no treu l'altra, però...
A més, crec que la Enola li fa un canvi d'imatge molt bo i que li senta molt bé aquesta llarga els cabells ridículs de Marquès.
Sí.
Però li talla molt bé els cabells,
Home, ara no entrem en...
Primer de perruc... O sigui, premi de perruqueria amb poques eines...
Premi de tot, perquè se suposa
per fer-ho
que...
amb un tris ganivet,
sí.
Colina.
Sí, és un tallat a navalla, que es diu.
Bé.
M'ho fa molt bé. Hmm.
Bé, aquí, aquesta història ens serveix per... mentre que la mare potser no veiem tant l'habilitat detectivesca que té ella... Perquè
però la
fet...
mare té debilitat per... Com es diu? Per fer jocs de paraules, no?
Amb els números i lletres... Sí,
que
sí,
això la novel·la també és... La descripció de la mare és bastant és bastant això, que li agrada molt això de xifrar, fer anagrames, no em sortia, fer anagrames. Mm. I això amb ella li ensenya a la seva filla... I a la novel·la diu que la meva mare em feia llegir llibres d'anagrames, però a mi no m'agraden gens. És l'única cosa que a ella no li agrada. En canvi, la seva mare és una fan dels anagrames, de com... I de fet, aquella capsa que li deixa en herència, llegat, és la clau de tota la missió, no? De moltes altres coses. Mm.
Bé, però el propi cas és aquest, el del Marquès, que llavors hi ha un moment de la pel·lícula que se n'adona ella que ell sí que el necessita, és a dir, que ella no el necessita amb ell, però ell sí que el necessita amb ella, necessita ajuda en aquell moment que fa la reflexió i decideix anar-lo a buscar. I en aquest cas sí que és el Marquès desaparegut, perquè està a Londres i l'ha de trobar i ha de trobar aquestes pistes que el permetin... trobar-lo i ajudar-lo, no? Amb el que realment necessita, perquè de fet llavors, no? Descobrint tota aquesta història que ha de substituir el seu pare, que ha mort, que ha d'anar al Parlament i té una mentalitat més progressista quan la seva família té una mentalitat conservadora, no? I tot ve d'un vot i ell és el vot decisiu perquè el Parlament apliqui una llei més progressista.
En la seva família del Marquès la mare no hi pinta res i l'àvia és la matriarca. I llavors el pare sí, era reformista i el fill, doncs, ell adopta les idees del pare i estan a punt de fer una votació molt, molt important a la Cambra dels Lords i ell és un lord, o sigui que s'ha de, no?, constituir com a lord, perquè el seu pare substituir com... Bueno, ja ho sabeu que abans, no?, els lords, això és una herència. I
bé, com tot... ara. Això no,
sí,
ha canviat,
no ha canviat
en
res. No ha canviat en 200 anys o més, no sé. I llavors, doncs, ell combrega amb les idees del pare i llavors la Nola m'agrada molt com li fa veure en claredat tot el que li està passant, perquè ell no se n'adona. Mira, el teu pare, li va passar això, i a tu, no?, estàs en perill. I a partir d'aquí és quan veu que realment sí que hi ha una cosa al darrere, no sé, un complot o un que va més enllà de tots els entrebancs que s'han anat que han anat succeint. Hi ha una trama més complexa que no pas un marquès que ha desaparegut i la família el reclama.
Sí, llavors és una trama més propera a Sherlock Holmes, no? És a dir, algú que vol matar algú, hem d'esbrinar a veure qui és, anem resseguint les pistes. Bé, primer les pistes per trobar-lo perquè no sap on és i llavors les pistes per a veure qui els vol matar, no?
I
és,
quan el troba
divertit.
Es pot dir, m'encanta, la professió, l'ofici que no? Que agafa el marquès.
Sí, no és un gran spoiler,
Que ven flors al mercat de Camden?
Covent Garden. Sí, sí.
Covent Garden.
M'encanta, o sigui, i semblava la seva passió, o sigui, perquè ell diu que les flors són molt importants i se les coneix, no? Se les coneix gairebé totes. En canvi, la Nola diu que en ella les flors, vamos, que li rebufen bastant.
Bé, és aquesta cosa que
quan,
té la pel·lícula,
quan s'estan escapant els dos junts del tren, hi han de passar una nit al ras, el marquès és capaç de trobar plantes comestibles per fer una mica de superet.
Mm,
perquè
cert.
El tio ja ens avança abans que li interessen les plantes i el món de la natura. Mm.
De fet, la pel·lícula està insistint constantment en girar els rols típics, és a dir, les flors que li poden agradar a la noia, doncs aquí li agraden al noi. El noi no és autosuficient, la noia sí. Sí, intenta trencar sempre amb motllos, girar els rols, que està bé, no? Perquè és una manera de recordar-nos que escolta, que al final tots són persones i que no és qüestió de sexes, sinó és qüestió de la voluntat de cada persona, no? De com és. I ella, tinguent en compte que ha estat criada com ha estat criada per la seva mare, ja m'han dit, des dels escacs fins al jiu-jitsu, escolta, doncs...
Sí, quina educació, quin matí. A mi em va cansar, eh? Tot el planning educatiu que tenia cada dia, déu-n'hi-do. També tens la sensació que busquen una... En les novel·les, com a mínim, i aquí en la pel·lícula, dones una mica més de solidesa al caràcter de Sherlock, perquè tu dius, home, si la mare d'Enola és aquesta persona amb aquests, no?, amb aquestes habilitats, aquests recursos, segurament a Sherlock també li va ensenyar moltes coses. I aquesta perspicàcia, aquesta dedicació al detall, observació, doncs, bueno, penses, també està bé, no?, trobar-li una mica de lligam de cordill umbilical cordó en el Sherlock. En sí. Minecraft no sé com ha sortit, és una altra cosa.
Perquè el Sherlock de la pel·lícula també va estirant de la corda per arribar al mateix punt que Nola també, no? És a dir...
Jo crec que se sent molt... Amb la seva germana se sent identificat, és a dir, que tenen moltes coses en comú. Vulguis o no, al final
sí.
Ho ha d'acabar veient.
Sí. Per cert, la música a mi m'ha encantat. Daniel Pemberton ha estat el compositor i ha fet una banda sonora molt xula. A mi m'ha encantat. No sé si us heu fixat vosaltres també.
No especialment, la veritat.
Jo tampoc.
No m'ha cridat l'atenció.
Suposo que sí, no? Que li ha donat aquesta atmosfera que al final és tot l'acabat, no? Estàs molt imbuït. És que m'ho vaig passar molt bé mirant la pel·lícula i suposo que tot hi suma.
Sí. Com a curiositat, a Londres, durant aquests dies previs a l'estrena de la pel·lícula, l'han promocionat col·locant al cantó de les estàtues que hi ha a la ciutat de Sherlock Holmes i han col·locat alguna referència a Enola.
Ai, que bo.
O sigui, hi ha estàtues fetes d'Enola que les han posat al cantó de les de Sherlock a diferents llocs de Londres on les podeu trobar. I que, per cert, la pel·lícula funciona molt bé a Netflix. Durant els 5 primers dies, des de la seva estrena, ha estat la pel·lícula més vista a Netflix.
Ens n'alegrem.
Sí, sí. I no sé si voleu comentar algun aspecte més de la pel·lícula que m'hagi pogut deixar per conversar.
Només comentar que ens ha agradat molt en general i que la recomanem sense cap mena de problema en el programa, no? Tant si ets gran com si ets xiquet, la recomanem molt.
Jo també, estic amb l'Aram. Jo crec que és per disfrutar-la en família, si voleu, o adolescents per un cantó, família per l'altre, no sé, pares i mares. És necessària. O sigui, és una pel·lícula que, a més, passa superbé. T'entreté i té molts aspectes que no te n'adones i va trencant aquí els rols. I la Millie Bobby Brown, que ho fa esplèndidament bé, i veure en Henry Cavill de Sherlock és ostres, m'agrada molt també.
Molt bé, doncs deixem aquí la pel·lícula. Gràcies, Aram. I tu, Marta, no marxis, que ara ens parlaràs de ràpidament dels llibres en el que es basa, de la saga de Enola Holmes. Continuem amb Enola Holmes, ara per això amb els llibres. Marta, què ens expliques d'aquest apartat literari del personatge?
Doncs mira, la col·lecció es diu Els misteris d'Enola Holmes. Són 6 llibres que l'autora Nancy Springer va començar a escriure el 2006 i fins al 2010. Però què ha passat? Els podem llegir aquí? Els podem llegir en català, l'1 i el 2.
Només?
Només. Editat per dins de Estrella Polar, grup 62. Podem llegir en castellà, editat per RBA, si no vaig errada, de l'1 al 5. I el 6è no s'ha editat aquí. El podeu llegir en anglès.
Estem parlant que és una sèrie que ja va acabar el 2010,
sí.
No n'hi ha hagut més, i l'últim no ha estat editat aquí
no,
en cap llengua.
No, jo l'he estat buscant i no. Està en anglès, si voleu, això sí, segur que el podeu trobar d'alguna manera, comprant-lo, el podeu comprar per internet.
De totes maneres, imagino que ara amb la pel·lícula serà qüestió de temps que finalment sí. Aquell llibre acabi sent editat i la resta, a veure si acaben sent editats en català.
Posant com a desig, ara, no, perquè no em cobraran per posar un desig, sisplau, grup 62, acabeu d'editar, publicar els volums en català del 3 al 6, perquè jo crec que s'ho val i té una qualitat literària bona.
Sí que n'he vist adaptació en còmic, eh?
Sí, això també ho anava a dir més endavant. Té la seva adaptació novel·la gràfica i he vist que fins aquí podem trobar en castellà fins al quart volum, a més amb el guió fet per la Nancy Springer, la mateixa autora. I ara us dic el nom de la il·lustradora, és que això ho tenia per més endavant. Serena Blasco és la... Potser no és coneguda, però ha il·lustrat aquestes novel·les gràfiques. A mi la portada no m'hi escau amb el to de la novel·la, però bé, l'he trobat una mica una imatge, un pèl que rinclona perquè està fet amb tons pastel. I no m'acaba de convèncer, però això és un altre tema, és una cosa meva, una opinió personal. Aquí què podem trobar? En castellà, de l'1 al 4. I el 4 va sortir al maig, aquest passat maig.
Uh-huh. O sigui que...
És bastant recent perquè als Estats Units crec que ho publica Penguin Random House, el monstre Penguin Random House, i des del 2018, o sigui, és molt recent l'adaptació a novel·la gràfica.
Uh-huh.
No sé com està, eh? No els he fullejat.
Bé, era una petita anècdota perquè l'havia vist a la botiga i ja està.
Sí, jo crec que sabent potser que es feia, no?, aquesta adaptació en pantalla, doncs també es va editar aquí, van començar la novel·la gràfica.
Uh-huh. Molt bé, anem a parlar una mica d'aquesta saga de llibres?
Sí, bé, si li voleu dir aquesta etiqueta Young Adult, vosaltres mateixes, jo posaria que és literatura juvenil, entretinguda, ben escrita i per moltes edats. No només per aquelles edats de 12, potser 13, 14, 15, 16, 17, arribaria fins aquí, potser per l'interès. Ara que us el podeu llegir adults, pares, mares, i tant, i podeu disfrutar-lo també en companyia dels vostres fills i filles. És a dir, quan se l'acabi de llegir un, el podeu passar. Parlem de la protagonista, Enola, que és una nena a la novel·la, té 14 anys, comença així, no?, amb el cas del marquès desaparegut, és el primer volum, i és la germana petita de Sherlock Holmes, que és el detectiu més famós de tots els temps. Ja a la novel·la ja es deixa clar. I Mycroft, que és el germà gran que treballa per al govern britànic. Amb en Sherlock es porten 20 anys. I quan la mare de Nola... Aquest és l'argument de la primera novel·la. Quan la mare de Nola, amb qui viu en un casalot enmig de la natura, desapareix, els seus germans grans decideixen d'enviar-la a una escola conservadora en contra de la seva voluntat. Què fa la Nola? Fuig cap a Londres, on es farà conèixer com una detectiu privada especialitzada en casos de persones desaparegudes. Aquesta és la seva especialitat. Uh-huh. Sí? La petita dels Holmes haurà de viure amagada dels seus germans, que la volen portar a l'internat, mentre es troba immersa en dues investigacions. La del jove marquès desaparegut, que aquesta és la trama que lliga tot el llibre, diguéssim, no?, que porta el títol també, però alhora està buscant la seva mare. I aquesta combinació de dues missions alhora és present en la majoria dels llibres. Perquè la desaparició de la mare és un recurs a tots els llibres. No ens pensem que acabarà aquí. Eh?
D'aquí que dèiem que deixava coses penjades la pel·lícula de cara
sí.
a...
Val. Quan veus... Els arguments, doncs, clar, entens coses de per què la pel·lícula no hi ha entrat o no ha resolt. No? L'acció transcorre al 1884, tot i que si llegiu el llibre... Hi ha un primer capítol, però abans del primer capítol hi ha com un prefaci que posa que és el 1888, que és l'any de l'Exposició Universal. I us diré una anècdota, una dada, que per què aquest any, no? Aquest llibre, l'origen, els llibres, aquesta la idea, va sorgir amb una quan l'editor de la Nancy Springer, que és en Michael Green, li va fer un truc i li va dir: Nancy, hauries d'escriure alguna cosa sobre els anys foscos de la Londres d'en Jack l'Esbudellador. I dius, home, una autora, no?, de ciència-ficció, misteri, fantasia, que bàsicament tota la seva obra, el seu corpus, és literatura juvenil. De fet, té premis de literatura juvenil molt reconeguts. Porta escrivint, no ho he dit, des del 77, que va publicar el primer llibre. Porta moltes obres escrites. I diu, mira, t'encarregaria el tema que sobre el Jack l'Esbudellador, però hi ha algú altre que ja l'està fent. O sigui que empesca d'alguna cosa sobre aquest context històric. I ella no havia fet encara ficció històrica i es va estar fent recerca, informant. No li va costar massa perquè és un tema que li atreia i, a més, recordava la col·lecció que tenia la mare de Nancy Springer, sobre els llibres de Sir Arthur Conan Doyle. I, de fet, hi va fer un lligam. Llavors, el 1888 és quan Jack l'Esbudellador, d'aquells mesos, penso que és d'agost o novembre, fa tots aquells assassinats. El primer llibre de Sherlock Holmes surt el 87. Llavors ella va fer un lligam entre la Londres fosca, li va venir de gust, la veritat és, fer aquestes novel·les. I a banda, el fet que sigui una protagonista femenina, que sigui la germana petita dels Holmes, perquè ella ja havia fet un exercici similar amb Robin Hood, que li busca una filla. Però en aquest cas creia que no se li esqueia massa en Sherlock tenir una filla. Pel tarannà.
No, amb això li dono tota la raó.
Llavors va ser coherent amb el personatge de Conan Doyle i li va donar una germana petita, que també lliga, perquè si ens parem una mica superficial, he fet una mirada no molt endinsada, en Mycroft, de fet, quan en Sherlock Holmes i el doctor Watson es coneixen i durant molts anys treballen junts, no és fins a molts més entrat a la seva amistat o la seva relació de col·legues que no se n'assabenta el doctor Watson que en Sherlock té un germà. Vull dir que també podria ser canon. És a dir, si tu, no? Si algú tan proper a Sherlock no se n'assabenta que té un germà, doncs per què no tenir una germana que va néixer, ja us he dit, doncs 20 anys després que el mateix Sherlock. Amb això és que ara, clar, és que són molt puristes, estan mirant què és canon i què no és canon, arran d'aquesta novel·la, perquè, clar, arran de la pel·lícula, les novel·les les ha llegit el públic juvenil i no van més enllà. No hi ha hagut cap desastre. Ningú s'ha queixat. És a partir de la pel·lícula, perquè arribes a més públic, està clar. Doncs, dit aquesta dada que s'ha buscat també que hi fos present en aquesta novel·la i que lligués una mica amb la vida de Sherlock, doncs aquesta seria la presentació de Nola, que ja ho diu en les primeres pàgines, que Nola, llegit al revés, és alone. Pot ser trist, però ja ho veiem, no?, també a la pel·lícula, que no ho és, que no és en aquest sentit.
Al contrari, és em puc valdre per mi mateixa.
Exacte.
Tota sola, no? Sí, sí.
També la novel·la, en aquesta primera novel·la, presenta la mare, però tot passa molt ràpid, ja de seguida es passa l'acció i la mare ja ha desaparegut i ella surt una mica amb desesperació a buscar-la perquè creu que la seva mare, que ja és gran, perquè la va tenir més gran, us podeu imaginar que tampoc seria tan gran, però per finals del segle XIX, doncs a més era una vergonya. O sigui, la Nola porta l'etiqueta de la meva mare ha patit per culpa meva, perquè a més soc nascuda molt més tard i a més he quedat sense pare, orfe de pare, i li sap greu i creu que és part responsable de la desaparició de la mare. Llavors, és veritat que la novel·la té en servei, no molt extens, però sí que té un majordom i una cuinera amb qui té una relació, us ho podeu imaginar.
Si posa una mica d'ordre a la casa, perquè la pel·lícula el que hem vist és que la casa està bastant desordenada.
Sí, sí. Ells posen una mica d'ordre i a més la cuiden molt i l'aprecien, l'estimen molt, no? Són part de la família. Aquest seria el primer llibre, perquè, bé, bàsicament... sí que hi ha la diferència que en el primer llibre surt el doctor Watson perquè per dates, Ignasi, s'havien de conèixer Sherlock i Watson.
Llavors, és allò que deies d'anar a mirar el cànon, no?
Anar a mirar una mica el cànon. Tot i que en una entrevista que li fan a Nancy Springer diu he tingut sort perquè el mateix Conan Doyle també es va fer una mica de liu amb les dates. Però una mica sí que és cert que la intenció era lligar.
Que de fet la pel·lícula tampoc t'ho diu en si es coneixen Holmes i Watson. No ho saps? Tu no veus a Watson i entén el que vulguis.
No, però es parla que en una segona sí que s'han de conèixer.
Sí, perquè em
sembla ja ho esperem,
que
no?
El segon llibre desapareix Watson.
Ara
pel
parlo
que
del
tinc
segon
entès,
llibre.
No?
El segon llibre que encara podeu llegir en català és el cas de la dama esquerrana. Quin és l'argument? Doncs en Sherlock Holmes busca la Nola a Londres. Això no ha variat. Encara la busca. Potser és una mica diferent de...
Sí, aquí és diferent perquè la pel·lícula no va així.
Sí, això sí que aquesta cerca dura una mica més de la Nola. S'escapa ella en la primera pel·lícula la primera novel·la es passa la novel·la evitant els seus germans, amagant-se, vivint una mica la clandestinitat. A la segona també s'escapa del seu germà en aquesta cursa per allunyar-se'n, doncs descobreix uns dibuixos fets al carbonet i que se sent molt identificada, l'apassionen i vol conèixer la seva autora, que és Lady Cecily Alistair. I llavors, Lady Cecily, és una altra dama, no? Una lady, en aquest cas no és un marquès, una lady, ha desaparegut sense deixar rastre. I com que la Nola és una detectiu, no ho oblidem, dedicada als casos de persones desaparegudes, doncs ho investiga. I aquí tornem a tenir el doble cas. La Nola haurà de resoldre les pistes que la condueixen a la dama esquerrana per salvar-la i alhora mantenir la seva identitat en secret perquè no la trobi el seu germà.
Veus, jo trobo que en això la pel·lícula està bé, perquè crec que de cara a una segona pel·lícula explorar ja d'entrada la relació entre Sherlock i Nola pot treure-li molt de rendiment a la cosa, i a més ja ho hem vist la primera pel·lícula, que hi ha bona química entre la Millie Bobby Brown i el Henry Cavill, i crec que els dos actors funcionen molt bé, els dos personatges són potents. Bé, a favor de que els puguin mantenir junts i ens estalviem aquesta separació que podria haver-hi amb una seqüela, no?
Sí, també s'ha de dir que les novel·les van a un altre ritme i que també està bé mantenir aquesta tensió. El tercer llibre quin és? Aquí ja l'hem de buscar en castellà. Ara estava mirant si RBA, és el que els ha editat en castellà. Enola Holmes i el caso de los extraños Ramos de Flores. Aquí és el conegut doctor Watson i l'únic col·lega de Sherlock Holmes que desapareix. Holmes és incapaç de trobar cap pista que el condueixi a resoldre el misteri. Pobre, això m'agradarà veure-ho en pel·lícula. El cas desperta la curiositat de Nola i decideix implicar-s'hi. Què farà ella? Doncs sap que ha d'actuar ràpid perquè entén, hi ha alguna cosa, alguna sospita, alguna pista que li fa entendre que Watson o està en perill o té poc temps. Qui descobrirà abans on és el doctor Watson? Sherlock Holmes o Enola Holmes?
Ah, està bé, aquí hi ha una competició, una rivalitat entre germans. Bé.
Exacte, jo crec que està molt ben trobat. I tant, jo crec que potser, no sé si la segona pel·lícula podríem veure això, no? El quart llibre és el el caso de l'abanico rosa o el cas del vano rosa, jo us ho he traduït perquè, bé, s'entén també. Després de trobar-la en el segon llibre, l'Enola i la Lady Cecily s'han fet amigues i Lady Cecily li envia un missatge molt inquietant. Compte, algú ens observa. Lady Cecily, que utilitza un vano rosa per comunicar-se amb Enola, d'aquí el títol, està tancada en un orfenat horrible, molt restrictiu, i Enola l'haurà de rescatar o l'obligaran a casar-se. Aquesta cosa, que dèiem de l'educació, que t'eduquen o per casar-te o...
per tenir fills.
O per tenir fills, o gairebé res més. Encara lluitant per la seva pròpia llibertat, encara l'Enola lluita, sí, perquè no la trobin, i lluita per fer la seva voluntat, no? Que és el que diem, que al fi i al cap ella vol decidir per si mateixa. Va escapolint-se dels seus germans i decideix, haurà de decidir l'Enola si involucra Sherlock perquè l'ajudi en aquest cas, perquè en aquest cas és complex i potser l'Enola sí que necessita ara les habilitats del seu germà gran.
Bé, interessant
també. És una mica equilibri, no? Mm. Al final són família.
Sí, sí, sí.
I tenen habilitats similars.
Bé, el que deies tu també, que les habilitats de tots dos personatges neixen d'allà mateix, no?
Sí.
De les habilitats de la mare.
Sí, sí, es veu clar. Bueno, és que clar, tampoc hem... A veure, les novel·les de Sherlock no surten els pares.
No, no.
Llavors, bé, aquí s'ha... Jo crec que la Nancy Springer ha dibuixat una mare ideal.
Pots inventar el que vulguis.
Exacte. Mm. El cinquè llibre és el cas del pictograma, que en el títol original... va més enllà i és el cas del Mirinyac, el Mirinyac o la crinolina, que és aquestes faldilles, sabeu, aquestes faldilles tan espesses, tan pesades, que els feien posar l'època victoriana, per, no? Que feien aquell cul tan gros i tot. Doncs això és un Mirinyac. I es veu que això que era supertòxic, o sigui, que això intoxicava. Perquè estava fet amb uns teixits i tal, que a més, bueno, a banda que et devien deixar el maluc destrossat de pes. Doncs en aquest cas, en el cinquè llibre, li toca el rebre a la senyora Tupper, que és la mestressa i arrendatària de Nola, que a qui considera família seva com una mena de substituta de la seva mare, perquè la seva mare no apareix. O sigui, no ha aparegut. No sé si és que se la va trobant de tant en tant i fa això que fa la novel·la, que es posen pistes a través del diari. Aquí també... Bé, és una manera també molt Sherlock, no? De comunicar-se, amb xifrat,
sí,
amb els diaris, utilitzant els recursos que tens a l'època. Doncs en aquest cas la mare no hi és i tampoc en aquest cinquè llibre ja, que és el penúltim, i desapareix la mestressa, que aquí considera doncs també part de la família, a banda del seu germà Sherlock, i hi ha alguna nota que diu que està segrestada, i bé, no sé com arriben també a involucrar la infermera famosa i ben recordada Florence Nightingale.
Ah, mira, escolta, ja que estàs...
És interessant,
ja
clar,
que estàs posat
referents,
clar, agafa referents històrics de l'època, i tant.
Es veu, he llegit que Florence Nightingale i la mestressa del pis on viu, la finca on viu l'Enola, es van conèixer a la Guerra de Crimea. Vull dir, hi ha tota una connexió. I jo crec que la Nancy Springer ha fet aquest esforç de portar-hi dates concretes i reals, o sigui, jugar amb la ficció, jugar amb la història, per un públic juvenil, i jo crec que està molt bé que posis doncs fets històrics, referents també femenins, que van ser importants i que són importants per a la història. I arribem al sisè volum, que és el final, que es va publicar el 2010. El primer i el... no sé si és el primer i el cinquè tenen unes nominacions als Premis Edgar, que són premis juvenils, i aquest no el podem trobar ni en català ni en castellà.
Heu d'anar en anglès?
Sí, l'heu de llegir en anglès.
De moment,
esperem, no sé, que algú s'hi posi i publiqui la resta de volums. Aquí ens trobem amb... És una clausura de totes les trames. I què millor per a l'Enola que la reconeguin els seus germans com una Holmes. Aquí ve el reconeixement. Sherlock és el primer convençut veu que és una dona, una noia molt capaç, amb molt bones habilitats i pot sobreviure en el món ella sola, com una dona independent. I la seva feina és convèncer Mycroft perquè pari de turmentar-la.
Sí, de posar-la internats que quan ella exacte, no vol i sí, de fer-la tenir una educació.
O d'imposar-li, no? D'imposar-li coses que ella no vol ni necessita. Llavors, aquí ve aquest tancament tan, tan bonic d'aquesta acceptació de la seva germana, que és greu, però és quan l'acaben... Jo crec que en Sherlock ja ho ha fet, però aquí es fa més evident i, a més, doncs això, ha de convèncer en Mycroft. Aquí és el títol del llibre, és, de l'últim llibre, és The Case of the Gypsy Goodbye, que seria gitana, no? Gypsy Goodbye és adéu. No sé com el traduiran, ho esperarem, a veure com el poden traduir. I, això, aquí els germans hauran d'acceptar l'ajuda de la Nola per desxifrar un missatge que ha arribat de la mare, codificat, complex, i ella el descodifica. Llavors, clar, queden impressionats i és la prova ja última, que és una Holmes i que és la seva germana petita i que al final pot decidir per ella mateixa.
Molt bé.
Us he explicat breument com va aparèixer aquesta història. L'únic que... Ja us he dit que hi ha novel·les també gràfiques adaptades i bé, que sigui la Nancy Springer, no sé si puc fer una pinzellada, és una dona que comença a escriure al 77, que té moltes obres publicades i no sé si va néixer cap als finals dels 40, al 49 o...
Ostres, veus, jo tenia una percepció totalment equivocada, sí, em pensava que era una escriptora jove.
És una escriptora que porta molta carrera a sobre i que va tenir una infantesa molt difícil. Ella va néixer a una localitat de New Jersey que es deia Eden, que en aquell moment era tot natura. Aquí veiem molts vincles, molts vincles amb la seva infantesa i amb el que vol escriure. És una autora que és feminista perquè és que no li ha quedat una altra, no ha tingut una altra opció. Va néixer en una família de grangers, el pare era granger, amb una educació molt conservadora. Era, mira, t'abastim, te donem aliment i te paguem l'escola. I a partir d'aquí res més, res d'emocions. I ella patia bullying, patia assetjament a l'escola. Van marxar cap a Pennsilvània, quan era adolescent, i allà va ser un canvi molt bo, perquè a l'escola on va anar a parar doncs era considerada una més. A més, el guia, sabeu que els Estats Units tenen guies, no?, consellers, d'aquests tutors que són una mica orientadors, doncs li van dir als pares que era una noia molt brillant, tenia una imaginació immensa, perquè és que no tenia res. O sigui, vivia entre gallines, tenia unes tasques dures quan era petita, no? Anar a recollir els ous, ara fes això, ara fes l'altre, i va arribar a la tele quan tenia 6 anys. I el pare feien una hora de televisió al dia i eren família. I qui manava, qui portava el comandament?
El pare.
El pare. Clar. I què mirava el pare?
Futbol.
Pel·lícules d'indis i cowboys i westerns, sí, sí. I potser sí que futbol. Va odiar la tele, no la podia ni veure. Llavors, al final es va casar amb molt, molt jove, té dos fills ja grans, l'home la va deixar als anys 90 i ella ha passat èpoques molt dolentes i sempre diu que li ha salvat l'escriptura. I ara viu en... diria que viu en una casa en plena natura, que és el que li agrada. La natura, pescar, muntar cavall... I té un últim llibre publicat del 2018, però aquí no ha arribat aquest llibre. No res? I aquest llibre, per cert, el primer llibre de la saga, dels misteris de Nola Holmes, està dedicat a la seva mare. I la relació que té a Nola Holmes amb la seva mare, l'Eudòria, és un símil de la relació. És a dir... Perquè si veieu, sí que la cria, però no és una mare d'aquestes mare marones, no? Supercarinyoses i protectores. Llavors, ella explica que la seva mare se sentia com un satèl·lit orbitant a certa distància sempre de la seva mare i mai amb connexió. Hi era, però no hi era. I és, bé, de vegades de les històries més cruentes, no?, de personals. Doncs ara entenc, també he entès en aquest llibre, no?, aquesta, molts dels elements. A més, ella, ara, haver-se de justificar o d'explicar per què fa un llibre feminista a aquestes alçades, ja hauríem de no sé, és que,
de fet és natural que sigui
pàgina,
així,
no? És que ella ho ha dit, i ho he escrit amb el cor i ha sortit així, perquè jo sóc feminista i sóc una escriptora que a més ha hagut de lluitar força.
Sí, i a més, clar, nord-americana, l'edat que l'època que va néixer,
se sentia molt estranya. Sí, és que ella se sentia molt estranya.
I escrivint novel·les tan britàniques com inspirant-se en el personatge de Sherlock Holmes. No deixa de ser curiós tot plegat.
Sí, que passa que ella diu que no li va costar gens ficar-se en la gramàtica de l'època, no? Bueno, sí que fa una mica de... No és, potser és una persona que li agrada tant la llengua que sí que hi ha una gramàtica molt cuidada, que no fos molt americana. Perquè, sabeu, hi ha una dita, no?, que... Bueno, els anglosaxons la gramàtica se la passen... No hi tenen massa tirada, per la gramàtica. I ella, doncs, sí que és... Ja estava molt avesada amb aquest tipus de gramàtica i, a més, ja havia llegit coses de l'època victoriana. Per tant, li va agradar bastant força el projecte. I crec que ha estat bastant en contacte, jo diria, amb la pel·lícula. Jo diria que sí, és que a més coincideixen moltes coses amb la novel·la.
Sí, és cert que amb algunes potser s'allunya per fer la pel·lícula potser més autònoma.
Bé, però això és el guió...
Però sí, trobo que igualment està ben adaptat i les eleccions a l'hora de fer l'adaptació han estat les correctes. Molt bé, Marta, doncs aquí queda aquest resum de les 6 novel·les de la saga, que suposo que hi haurà canvis, perquè evidentment la relació que té el personatge amb aquest marquès no quedarà aquí, sinó que això tindrà continuïtat, que sembla que en els llibres no hi hagi tingut, però jo crec
no,
que...
No, home, clar, jo no he entrat en profunditat. L'argument és sintètic.
Sí. Però bé, crec que les pel·lícules tindrà més pes això... El fet d'haver resolt també la situació familiar ja en la primera pel·lícula, doncs donarà per poder fer altres coses en les futures adaptacions.
Clar, jo crec que el que no la farà és, que, a banda de quedar-se a Londres, perquè és on pot investigar, és fer amistats, fer contactes. I a banda té aquesta rivalitat sana, que pot ser sana, amb el seu germà, que és amb qui, no?, qui tant admira. Però alhora ella tria el seu camí. Per cert, que en el 6è llibre, el seu germà Mycroft li diu, què vols fer? Jo, si vols, te pago la teva educació. I ella li diu que no, que es vol dedicar a la carrera de detectiu privada.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Marta, ens retrobem amb tu la setmana vinent i ara anem a veure què passarà precisament aquesta setmana que comença el Festival de Sitges.
Fins la setmana que ve.
Cada any, en aquestes dates, parlem del Festival de Sitges. Ens agrada parlar-ne tot just abans que comenci el festival. I aquest any hem convidat a la Mònica Garcia, que és la directora de la Fundació Sitges. Mònica, benvinguda aquí al Ningú no és perfecte.
Hola, moltes gràcies.
Amb ganes que ens expliqueu coses d'aquest festival que... Moltes vegades comencem sempre parlant de què és el que hi podrem veure, però les circumstàncies, malauradament, aquest any no són les millors. Ens ha enganxat una pandèmia pel mig i al final som afortunats que el festival es dugui a terme, no?
I tant, i tant. La veritat és que ha estat el drama de tots els festivals de tot el món. Hi ha molts que s'han vist afectats fins al punt d'haver de cancel·lar, sense anar més juny al Festival de Cannes. Però d'altres, doncs mira, hem tingut la sort de que la situació no és que estigui normalitzada, però cada vegada ens acostem més a aquesta nova normalitat i tirem endavant amb moltes ganes i amb moltes ganes de recuperar el cinema i aquest tipus d'esdeveniments culturals que han patit tant durant aquest període. Mm.
Jo d'entrada felicitar-vos pel contingut perquè donades les circumstàncies, repetim, no era fàcil trobar un munt de pel·lícules interessants. Hem vist que el gènere fantàstic s'ha continuat movent com ha pogut de lo que vam poder fer abans de la pandèmia i no sé si han tingut temps moltes pel·lícules, per algunes no, malauradament, per acabar d'editar, acabar de muntar-se i per tant, tinguent en compte el context actual, us he de felicitar per aquestes pel·lícules que gairebé és que és un nivell bastant semblant a el que havia estat el festival de les edicions anteriors.
Bueno, apuntes bé, la situació ara, nosaltres normalment programar unes 170-200 pel·lícules, hem rebaixat fins a 120, però encara que haguéssim volgut fer aquestes 170, ens hauria costat trobar títols d'aquest nivell, perquè és veritat que aquesta pandèmia ho va paralitzar tot i moltes d'aquestes pel·lícules doncs, s'han vist afectades en les fases de postproducció i alguns d'aquests títols també s'han volgut posar a la nevera, no?, de guardar-los per l'any que ve, que puguin tenir també un recorregut més digne a través de festivals, a través de sales de cinema, etc. Hi ha moltes productores que estan tenint aquesta estratègia de conservar títols que s'han quedat a mitges en aquest any i ja veurem la collita de l'any vinent. Però de moment la veritat és que hem tingut sort. Els 121 títols que estan en programació de Sitges són d'un nivell magnífic i l'espectador habitual i fins i tot el novell que s'acosti a les nostres sales descobrirà el bo i millor d'una collita que està com qualsevol altra edició. O sigui, realment veurem títols que sorprendran i que mostraran unes tendències renovades del fantàstic.
Sí, sí, perquè un dels dubtes que, donada la situació, et podia plantejar és a veure quina programació hi haurà, però és que quan vau fer pública el line-up miraves, ostres, aquesta altra, aquesta de més enllà, ostres, que interessant, aquesta... O sigui, és la mateixa sensació que tenies l'any anterior de que hi havia un munt de pel·lícules
sí, de
interessants.
Descobriment, clar, sí, sí.
Allò de, i com ho faré, no?, aquest any per veure-les totes, no? Era la mateixa sensació de cada any,
bueno,
en aquest aspecte.
Bueno,
bé, ja sabem que...
A diferència d'altres anys, teniu més repeticions, eh? I ara, sí, realment, el Tetris, de fer-te l'agenda, és més fàcil. Tens menys números de títols i tens més repeticions també per l'evidència, no? Hi ha una limitació d'aforament i, per tant, hi ha molts títols, sobretot de la secció oficial, tan interessants que has de poder donar l'oportunitat al públic de poder veure alguna de les diferents sessions que hi hagi.
Fins i tot alguns companys comenten que estaria bé també a partir d'ara tenir aquest mateix número de pel·lícules pel fet que comentaves de tenir més repeticions i d'acabar el festival amb la sensació de que has vist més del que volies.
Que no has arribat.
Exacte, allò de que no he pogut veure tot
sí,
el que volia.
Sí, sí. Mm. Sí, sí, no, la veritat és que tenim un director artístic que té aquesta bulímia cinèfila que fa, bueno, també és una mica l'essència del festival, no? O sigui,
totalment.
Tens tantes línies de programació, tantes seccions diferents que pots tocar molts públics alhora i si t'agrada una mica de tot és difícil que arribis, però bueno, també és un punt a favor de poder captar i atendre gustos molt diferents.
Sí, una de les gràcies que jo sempre dic de Sitges és que al final pots fer una mica el festival a la carta, és a dir, tu tries allò que
exacte,
saps que t'interessa, descartes el que no t'interessa i et fas un festival a la teva mida, que és...
A mida, a sí, mida, i tant, i tant.
Sí, sí,
és la idea.
Sí, sí, que és una de les gràcies que té Sitges. Bé,
exacte.
Primer de tot, el festival aquest any no només hi haurà la part presencial, que ara comentarem, sinó que heu optat per un model híbrid perquè es pot fer una part presencial, hi haurà una part online. Sí que hi ha hagut encara una mica de confusió al respecte. Suposo que és absolutament normal per les circumstàncies en què s'ha hagut de fer tot. Però, si ho entès bé per les informacions, vindrien a ser com si fossin dos festivals diferents, però paral·lels al mateix temps. És a dir, no hem de barrejar el Sitges Online amb el Sitges Presencial. Són dues coses separades, tot i que la programació sigui coincident.
Exacte, ho has entès bé. O sigui, nosaltres tenim la versió híbrida perquè no hi ha cap festival que no hagués d'anar amb un pla B davant la situació en què ens trobem, no? De que en qualsevol moment doncs, es podia decretar un altre nou confinament, no sabíem ben bé fins a quin punt podríem cobrir l'assistència de públic amb un aforament doncs, que ha anat del 50 al 70, que fins i tot el Procicat pot decidir baixar aquest percentatge en qualsevol moment si la situació empitjora. Llavors, sempre hem estat conscients de que havíem de desenvolupar les dues ofertes. Al marge de que hi hagués un empitjorament de la situació o no, hi ha una part del públic que no podrà venir, pel que sigui, per deficiències personals o perquè es troben en altres ciutats que ara se'ls demana que no viatgin o que no es moguin. Llavors, poder oferir el festival en paral·lel o almenys una bona part de la selecció del festival físic, que continua sent la nostra joia de la corona. O sigui, tu al festival físic som ferms defensors de l'experiència de festival, de ritual, de la presència dels seus directors, del màxim d'autoritats i personalitats que acompanyin aquelles pel·lícules i parlin d'elles, i en paral·lel poder tenir aquesta oferta virtual en la qual no hi serà tot, perquè no tothom, no tots els distribuïdors accepten la seva presència en plataformes, tot i que en el nostre cas hem anat a la mateixa que ha fet servir Cans, que ha fet servir Visions d'Israel, o sigui, una plataforma absolutament segura i professional, però que permet almenys tenir això, una oferta en paral·lel, i gairebé ens hem trobat organitzant dos festivals, un físic i un de virtual.
Sí, i la gent jo diria que no pateixi massa perquè és que pràcticament, no sé si el 80 o gairebé un 75% de les pel·lícules presencials estan en oferta online. És un percentatge
Exacte.
Molt alt.
Sí, és molt elevat. Hem tingut molta sort, però és una combinació de diferents factors obvis. El prestigi i el segell del festival és el que és, són 53 edicions i Sitges continua sent un referent mundial en cinema fantàstic. Això fa que els distribuïdors confiïn en nosaltres. Escollir una plataforma adient que doni aquestes mesures de seguretat i solvència, de mica en mica els distribuïdors s'estan fent a la idea de que la majoria dels grans festivals passen per aquestes plataformes, encara que sigui de manera complementària, com en el nostre cas. I després tenir aquesta opció, no?, de desenvolupar els dos festivals alhora i que poder mantenir-se, diguem-ne, en la selecció, sobretot en un escenari en què potser hi hagués un confinament, doncs també decideix els distribuïdors de dir no, podem estar Sitges, sigui com sigui, i aposten. I la veritat és que estem això, entre el 75-80% de la programació física també estarà online.
Els festivals, jo diria que potser més que el cinema convencional de sales, però els festivals, el tema presencial és importantíssim, és bàsic. I Sitges també és així, perquè no només és veure la pel·lícula, és quan surts del cinema, poder-la comentar amb la gent, tenir aquells debats, anar a les xerrades, la proximitat amb les presències, que aquest any, doncs, malauradament, doncs no serà el mateix, les masterclass, o sigui, és tot aquest satèl·lit que circula al voltant de les quatre sales.
Bueno, i fins i tot abans de sortir de la sala. O sigui, sí. Hi ha gent que t'explica experiència a les cues.
Sí, sí.
Estan a les cues interactuant, la sensació d'estar a la sala i poder trobar-te amb gent. Bueno, és que és l'essència d'un festival de cinema, aquest punt de trobada que en qualsevol espai del festival la pots trobar, no? O sigui, quan vam fer tota la preparació del 50 aniversari, ens ho explicaven, no? El Bayona colant-se, o el Balagueró, i etcètera, colant-se en les sales de cinema, com es van fer amics a Santiago Segura amb el Guillermo del Toro, el Peter Jackson, el Sam Raimi, gent que es troba de sobte asseguts un al costat de l'altre i que els uneix aquesta cinefília, aquesta passió, que tu veus, no? Que quan surt el nostre Kong allà projectat a la sala i la gent comença a aplaudir, s'emociona, clar, hi ha una catarsi, un ambient, una atmosfera que és irrepetible, virtual. Sí, molt sí. De carinyo cap a les plataformes virtuals, però aquest contagi, aquest punt d'emoció és molt difícil de transmetre si no estàs físicament.
Sí, és això. Però bé, aquest any també són circumstàncies especials i tots ho entenem.
Exacte, és el que hem de pensar i que ja arribarà el moment de tot.
Sí, i que també, clar, la part física tampoc acabarà de ser el mateix, donades les circumstàncies. Esclar, ara parlem una mica de com aniran el tema de les cues presencials, com podrà accedir o sortir la gent a la sala, si disposarà de gent...
Bueno, però no és tan complicat, perquè ja portem 3 festivals, tens Màlaga, tens Donosti, ara anem nosaltres, que ja hem posat en pràctica o posarem en pràctica aquestes mesures. I és molt estàndard el que estem vivint en qualsevol espai que sigui d'accés públic, com pot ser un supermercat o el que sigui, o un cinema, que els cinemes porten oberts ja unes quantes setmanes i ja estem habituats a un ritual d'observar la distància de seguretat, de fer servir el gel, en el nostre cas, a diferència d'un cinema, és obligatori no treure's mai la mascareta, perquè estem obligats, no és permès ni beure ni menjar, per tant, no hi ha cap situació en la qual algú se la pugui treure, i després seguir les instruccions del personal de sala per entrar i per sortir sense aglomeracions, i tot estarà indicat, assenyalat, i si no, tindran personal d'organització de suport per recordar el que ja estem fent, no?, la nostra vida diària, que és mantenir aquesta distància de seguretat i portar la mascareta posada en tot moment.
Uh-huh. Perfecte, és bàsicament això, cues ordenades. En aquest cas, potser aquest any tampoc veurem aquelles cues que s'ajuntaven del tramuntant a l'auditori, que
també... No és l'any per això.
Bé, en tot cas, tothom té la seva butaca, per tant, no fa falta...
Exacte,
que la gent vagi...
butaques numerades, sí. Preassignades, no cal corba, tothom tindrà el seu espai, també s'han delimitat zones, que és una de les demandes, quan hi ha tanta gent, es sectoritzen, hi ha un espai pel públic general, un espai pel públic professional, fileres identificades per jurats, etc. O sigui que estarà tot com molt segmentat, i tothom sabrà on ha d'anar i complir, doncs, amb normatives bàsiques.
Sí, i l'avantatge que et dona de poder escollir butaques i que no hi ha problema, perquè suposo que es desinfectaran les sales i tal, però la gent, si vol, quan compra entrada, sí. Pot triar sempre la mateixa butaca, així ja està.
Sí, tu ja la tens preassignada, òbviament, i el que tu dius, no? O sigui, hi ha desinfecció després de cada sessió, al principi i al final de la jornada. I res que no s'apliqui ja en el gremi d'exhibidors cinematogràfics.
Uh-huh.
I res, seguiment de cues, seguiment de personal dins de sala, evitar moviments, no abandonar mai el teu espai. És que és un protocol molt repetitiu que més o menys és el que us dic. O sigui, els que van al cinema ara ja l'han viscut i saben com es desenvolupa.
Sí, però en aquest cas, en el vostre, com que no es pot menjar ni beure, no hi haurà excusa per
treure's... No hi ha l'opció de treure't la mascareta. Uh-huh. I tot el personal de sala vigilarà aquesta situació i encara és més segur. No només això, o sigui, en el Melià, per exemple, han posat un sistema de renovació d'aire al 100%, més un sistema de ionització d'aire, o sigui, estaràs més segur dins de la sala que a l'exterior gairebé.
D'això no en tinc cap dubte. Si la gent no ha de tenir gens de por d'anar al cine...
No, i tant.
El que sí que hi ha hagut canvi, en aquest cas, són per aquelles per les maratons, tant de matinada com les de l'últim dia, que s'han reconvertit, no?
Sí, però ha estat una autorregulació, realment, perquè és el que et deien, dins del propi auditori, amb aquests sistemes de renovació i desinfecció d'aire, no eren ni necessaris, però sí que s'aconsella que no hi hagi estades més llargues de 4 hores. I si no, doncs ja recomanes algun tipus de mascareta especial, etcètera. Per evitar aquesta situació hem preferit crear sessions dobles de 2 pel·lícules i aprofitar per renovar una altra vegada i desinfectar els espais i prescindir de la marató habitual per més seguretat. És com tot, la majoria d'aquests esdeveniments nosaltres hem pujat el nivell de seguretat per damunt del que demanar la llei per tal de garantir una sensació encara de més confort i seguretat dels espectadors.
Uh-huh. Anem a parlar del model online, que com és la primera vegada que el tenim, genera bastants de dubtes.
Sí,
hi haurà entrades limitades, és a dir, la gent podrà comprar...
Sí.
O sigui, hi haurà un tope quan la gent vagi a comprar entrades.
Sí, per norma estàndard diria que hi ha unes 1.200 entrades per títol. És igual que si nosaltres hem reproduït en online el mateix sistema que tu tindries en una sala de cinema en què hi ha un nombre de butaques acotat. Llavors, per estàndard, tu tens aquestes 1.200 entrades, però hi ha distribuïdors que ens han demanat encara limitar més. O sigui que hi ha algun títol que només disposarà de 800 o 500 entrades. Un cop s'han exhaurit, ja s'ha acabat. No queden més. I a més estarà geobloquejat, el que és el territori espanyol, i a més hi ha un temps de reproducció que seria durant tot el festival que estan disponibles aquests títols.
I, per exemple, algun títol el pots repetir?
Un títol de?
Un títol, per exemple, dius, jo ja l'he vist, aquesta pel·lícula, però la vull veure per segona vegada.
Tens un temps de reproducció, sí, tens un temps de reproducció de 48 hores.
O sigui, dintre de les 48 hores, tu pots tornar a veure aquella pel·lícula?
Tu pots veure aquella pel·lícula diverses vegades.
Perfecte.
I també tens, ja per complicar una miqueta més, tens un temps d'activació. Tu pots comprar una pel·lícula i tens 30 hores per començar a veure-la. Si han passat 30 hores, la perds, entre cometes. Són sistemes de seguretat per garantir que no hi hagi un intent de hackeig o de gravació, etc. Són sistemes estàndard, però que limiten que tu tinguis un accés efectiu i dins dels períodes de temps marcats.
Val. És a dir, tu compraràs la pel·lícula abans, però fins que no li dones el clic no comencen ni el període de 30 ni el període de 48, entenc.
Exacte. Si li dones el clic, ja està. Tens aquest període de 48 hores per poder veure la pel·lícula.
Sí, que la gent que vagi al compte a l'hora de donar-li play, que estigui segur que...
Exacte, perquè si no corre el temps.
Clar.
Però bueno, és com si entressis, no? T'has comprat l'entrada
sí.
I has d'entrar a la sala de cinema i si no entres, doncs perds l'opció.
Correcte. També us he de dir, i us he de dir molt agradablement, que m'ha sorprès els preus de les pel·lícules online. Els he trobat uns preus molt accessibles i molt econòmics. Ho dic perquè també comparant amb altres pel·lícules que podem veure a vídeo en demanda, ja que es tracta de novetats, són preus a 5 i 6 euros. O sigui, ho trobo...
Sí. Home, almenys en el que era online volíem fer l'opció molt més assequible perquè hi hagi més possibilitats d'agafar diferents pel·lícules igual, no és l'experiència del físic, és també la distància, no? I el concepte que nosaltres tenim de diferenciar i privilegiar el que és físic del que és online. Tanmateix, a més de les pel·lícules, es posaran algunes presentacions que hem demanat als directors perquè estiguin acompanyant a les pel·lícules i presentant els mateixos, alguna masterclass o xerrada o entrevista també s'afegirà com un material extra al visionat de la pel·lícula. O sigui, la idea és també acompanyar que els títols no apareguin només a la plataforma i fora. I tot i així, doncs, mantenir un preu que permeti a la gent, i més en aquests temps, que no només hem patit una pandèmia, que estem vivint una crisi econòmica prou important, doncs que veure cinema i gaudir de cinema des de casa teva.
Sí, és importantíssim això. Per altra banda, com funciona la plataforma? És a dir, funciona una mica com un Netflix? És a dir, tu has comprat aquestes pel·lícules i te sortiran allà com uns menús per entendre'ns?
És semblant a un Netflix, però no tens una tarifa plana. Sí, funciona com un Netflix en quant a operativa de plays i de més. Però el que tu pots és agafar, comprar títols independents o pots, hi haurà després, packs d'oferta, no? La secció oficial 1, secció oficial 2, o un grup de curtmetratges. Aquests grups d'oferta, bàsicament, és que et surt una o dues pel·lícules gratis i et permet veure una secció de cop, per exemple.
I com es podrà veure? És a dir, quins dispositius és possible veure-ho? T'hauràs de baixar alguna aplicació o serà necessari connectar-se?
No, el pots veure a l'ordinador i també hem demanat l'accés a través d'apps, les habituals, l'Android i per l'Apple, i ho pots connectar a l'ordinador igual en això sí que és bastant similar a qualsevol plataforma tipus Netflix, HBO i coses així. Està preparat per trobar-se la majoria dels dispositius.
Més que res perquè dius, ostres, l'ordinador a vegades és una mica pesat veure una pel·lícula, prefereixo veure-la assegut al sofà o... Dius, bueno, sempre...
Sí, clar, i amb la pantalla gran.
clar. O sigui, per veure-la bé, no? El màxim que es pugui semblar l'experiència de festival, o sigui, tindrem una app per poder-la transmetre, diguéssim...
En això us sorprendreu, perquè la qualitat de la plataforma és molt bona. I la definició, l'opció de subtítols, tot, ja veureu que el resultat és impecable.
Mm-hmm. Tema important, hi haurà subtítols, vull dir que la gent no pateixi
i
tampoc.
I tant. Mm-hmm. Sí, ja t'indicarà quins subtítols tens, si està disponible, si no, el que sigui, tot està detallat.
Mm-hmm. Molt bé. Respecte a la programació, si anem a parlar ja una mica de fora, una mica del tema del Covid, tot i que és inevitable també, aquest any hi ha poc cinema oriental, lògicament, donada les circumstàncies, perquè ells...
Hi ha zones que han estat més afectades que altres, sí. Per veure, és així.
Sí, ells porten des del desembre... amb confinaments i clar, és normal que la gent no es pensi que Sitges ha abandonat el cinema oriental.
No, per descomptat. O sigui, de fet, el que tenim és el bo i millor, com us deia abans, no? O sigui, costa trobar títols que hagin arribat a temps o que hagin estat congelats, pel que sigui, perquè no han arribat a temps, no s'han acabat, o es vol fer una estratègia molt més acurada de llançament en un any més normalitzat, per dir-ho d'alguna manera.
Sí que destaca amb força el cinema francès, que ha produït moltes pel·lícules de gènere, i el cinema rus.
Sí.
I a més amb propostes interessants que venen de Rússia. És a dir, no és aquell cinema rus que tu puguis pensar intel·lectual, sinó produccions fantàstiques que pinten molt bé.
Han apuntat a la ciència-ficció. De fet, són molt bons en quant a efectes especials, però han fet un pas més, que és crear històries interessants que freguen, doncs, no diré clàssics tipus Alien, però déu-n'hi-do. O sigui, realment hi ha un parell de títols russos que van en aquest sentit. Després també hi ha molta pel·lícula que apunta cap a la intel·ligència artificial, pel·lícules húngares, o sigui, d'Hongria, que ja vam tenir un guanyador fa 3 edicions, doncs tens títols com el Conrad Draculich o Postmortem, que sorprendrà moltíssim als espectadors. I tendències renovades, com el que tu deies, no? Cinema francès, que fa uns anys era com la nova ola, no? De
sí.
Que ells anaven a demostrar aquest, a través de Martis, a l'Interior, títols com aquests, que eren com els nous creadors del fantàstic europeu, i ara han ressorgit amb força. Tens títols com Lanier, espectacular, Teddy, també una mena de revisitació del clàssic de l'home i jo, que realment mostren doncs, un cinema d'autor fantàstic de primera línia.
Parlem de les presències, que en aquest cas suposo que amb les restriccions seran bàsicament les nacionals, per entendre'ns.
Doncs mira, encara no us ho sabria dir.
Ai.
És veritat que el festival ha primat presències nacionals, òbviament, perquè és el que pots garantir, però sí, sempre ha tingut aquesta mena d'efecte rebustiu i tenim directors a França, Regne Unit, Itàlia, que volen venir, sigui com sigui. Que sorpreses en tindrem durant el festival. Si ens hem d'anar més lluny, clar, no es pot dir perquè no sap ben bé què passarà fins a l'últim moment,
sí.
Amb les fronteres, amb la situació en què estem i de més. Però sense anar més lluny, els directors de Candixa, que són el Julián Morí i de més, de Martis, precisament,
sí.
que sí o sí volen venir, volen acompanyar la pel·lícula, la volen presentar, i dius, home, encantadíssims, no?, de la situació. Però ja et dic que estem en aquest punt de dir segur les presències nacionals i les internacionals, doncs, segons com evolucioni la situació de la pandèmia.
En tot cas, els internacionals, suposo que també ens sorprendreu en presències virtuals, ja que ho mereix, i tots tenim moltes ganes de veure a David Lynch recollint el seu premi, ni que sigui en la distància.
Exacte, el Gran Premi Honorífic, que a més serà a l'últim dia del festival, per la Cluenda, a sobre amb una exhibició remasteritzada, 4K de l'Home Elefant. O sigui que l'experiència global de veure a l'auditori el David Lynch, encara que sigui a distància, amb el seu premi, més aquella pel·lícula. Bueno, el que dèiem abans, l'experiència de festival i l'emoció de trobar-te en fites històriques de la història del cinema.
Uh-huh. Jo espero que David Lynch el missatge us el gravi des d'aquell despatx encantador supergris que té allà a casa seu, que va fent les prediccions diàries del temps.
Sí, sí, sí. És un habitual, sí, sí.
No, és...
Tothom l'identifica.
És meravellós. Bé, coses que no es podran fer aquest any i que ho tinguem clar, que som, per exemple, la Zombie Walk. Que
exacte.
I l'altre és el Sitges Cocoon, que també és una pena, el Sitges Cocoon, que, però clar, és que no es pot...
És que són qüestions que ja suposen un risc, és el que et deia abans, hi ha una normativa, nosaltres la complim, però hem volgut anar una miqueta més enllà per protegir encara més, no? Una sensació de seguretat per a l'espectador en tot moment. Clar, un Sitges Cocoon, que estàs fent servir aquestes ulleres, la cara, és molt físic. La Zombie Walk, que per molt que demanis distància de seguretat i que podríem arribar a fer, o sigui que la gent no contemplés i de més, però després hi ha molta gent que ve a veure aquest tipus d'esdeveniments i ja és més difícil de controlar les aglomeracions. Llavors hem volgut primar el fet cinematogràfic, invertir els nostres recursos i esforços en les sales, en el cinema i tota aquesta activitat paral·lela que pot suposar un risc controlat dins de la normativa, però per tant, deixar-ho per un any menys complicat.
Uh-huh. Bé, et volia comentar alguns títols. No sé si prefereixes que jo et deixi anar alguns títols per no posar-te en un compromís de si ara et pregunto quins ens destacaria. Si vols, ho fem al revés. Si és
bueno,
que...
quin destacaria? Et destacaria alguns com el que t'he comentat. El Conrad Draculich, que és una revisitació del Dràcula, i que té unes escenes eròtiques, gòtiques, finals més espectaculars, no dic més, per no espoilejar, Postmortem, que posa els pèls de punta des de principi al final, sobre un fotògraf que es dedica a fotografiar precisament els morts com a recordatori, una mena de principis del segle XIX difós, i es mescla amb bruixeria, sectes, és realment perturbador. I el que comentava abans també la francesa, aquesta de Teddy, que és també una altra revisitació d'un clàssic, en aquesta ocasió un home llop. Però un home llop que té un punt de, fins i tot diria, de comèdia negra, però molt, molt, molt àcid, morbós, està molt bé. O Renta Pal, que també fa un joc amb la idea de la manipulació mental, la soledat. Sí, són títols, alguns que renoven els clàssics i d'altres que fan servir el fantàstic com aquest llenguatge per explicar altres històries, per explicar doncs, situacions personals, de relació, etc. i que li donen un nivell molt elevat.
A la secció oficial, per exemple, també trobem Possessor, l'última de Brandon Cronenberg, que és el fill del David Cronenberg, que ja havia presentat una pel·lícula fa uns anys a Sitges.
Sí. Bueno, és una versió modernitzada de la possessió infernal, a la vegada mesclada amb una utopia científica. Possessor és un dels títols que més reclam està tenint i més interès per part dels espectadors. Clar, és el fill del Brandon Cronenberg, el fill de Cronenberg, i és una nova versió de la idea de la possessió infernal, el fer servir aquest cos per cometre delictes amb una mescla de valor científic, de noves tecnologies. Això és espectacular. És de les més interessants, també és una cinta que ha provocat més controvèrsies perquè dins de les xarxes estaven seguint molt de prop de la realització de la pel·lícula, fins i tot ha estat de les més piratejades, que també ens han arribat, que ja la teniu, que no sé què. Però realment veure-la en pantalla gran a l'auditori, com dèiem abans, no? És una experiència única i que només es poden tenir en un festival. Mm.
Per altra banda, teniu estrenes mundials com Arch Enemy, del director de Daniel Isenriel, que va ser una de les pel·lícules de les que es va parlar més l'any passat.
Sí, sí, sí. Tens Arch Enemy i després un títol molt recomanable, que jo vaig insistir moltíssim, Archive, sobre la intel·ligència artificial, sobre... Sí, amb un joc, amb un twist que despista profundament l'espectador i que resulta molt, molt commovedora. Sí, realment hi ha petites joies dins de la programació que paga la pena descobrir i que et porten molt més enllà del fet de dir, bueno, una pel·lícula de ciència-ficció, una pel·lícula de, que estem parlant sobre noves intel·ligències, etc, però que al final acaben sent drames fantàstics i molt colpidors.
Ens ha arribat que hi ha una pel·lícula de la secció oficial que es diu Fred Barry, que és una autèntica bogeria i que és de les que no ens han de perdre per res.
És una d'aquelles pel·lícules que o l'amaràs o l'odiaràs, perquè realment és un viatge lisèrgic en el qual la bogeria del personatge arrossega l'espectador amb les seves visions, paranoies, fets totalment inusuals, i és veure una realitat a través dels ulls d'una persona que no sap si està drogada o abduïda pels extraterrestres i cadascú fa la seva interpretació.
Meravellós. És que ja només amb aquest argument ja... És que ja l'hem de veure.
Ja et pots posar-se en la primera de la llista.
Sí, 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 ja, directament. Bé, també tenim el retorn de Brian Bertino, que és aquest director que va sorprendre molt el gènere amb The Strangers i ara arriba amb The Dark and the Wicked, que també és una pel·lícula que ha passat en diversos festivals de fantàstic, també.
Sí, saps? Sempre hi ha a cada edició uns títols d'aquells que són més. Que tu segueixes el director, a més és un tren molt sitxer, de seguir la trajectòria, la cantera d'un director i veure doncs, les seves següents produccions. I és un d'aquells títols que sempre sents al comitè de programació, tots estem igual, no? Ens la demanaran, s'ha de seguir. I facin el que faci, són títols que acaben triomfant a la graella.
Uh-huh. De Midnight Extreme, que és aquesta secció de pel·lícules de matinada més boges, aquest estiu ens la vau començar a vendre amb Slacks, que és aquesta pel·lícula, un slasher amb uns texans que són el dolent de la pel·lícula, que dius, ostres, com és possible això?
Sí, bueno, crec que possible. Parlant de Sitges,
sí.
Hi ha tot.
No, no,
també
i tant.
Tenim tot...
Això no ho havíem vist mai, per
tipus...
això.
Exacte. No, Déu-n'hi-do, O sigui, sempre tens alguna sorpresa dins de la promoció. Però són títols aquests que s'ubiquen a Midnight Extreme i que sempre tenen un punt totalment esbojarrat ara estem pendents de veure les vendes que van començar ahir i veure els deu primers i sempre et sorprèn trobar aquestes predileccions. Sense anar més lluny, hi ha coses òbvies, no? Per exemple, la península, que ha arrasat.
Exacte. Sí,
sí, tots estem pendents de Tren a Busan 2 i ha arrasat per tot arreu. Però després trobes petites joies o el que deia, el seguir el director, en el cas de Candisha, de Julian Mogui, i que veus que hi ha una fidelitat dels fans al darrere. I acaben trencant la taquilla.
Sí. Al igual que la secció Panorama, també tenim cinema indonesi, que és cinema de terror molt potent, que fan des d'Indonèsia.
Sí.
Tenim Impetigore i la segona part
Impetigore,
de May the Devil Take You, que torna a dirigir el Timo Tejanto.
Sí, sí. Són pel·lícules, realment, si no t'has acostat mai al cinema indonesi, et sorprèn per aquesta qualitat en la història, en la narració, després aquesta mescla de tradicions molt seves, però que són històries universals, realment et sorprèn i provoca, són com recuperar les pel·lícules de por de tota la vida, d'aquelles que provoquen inquietud, que parlen de fantasmes, que parlen de tradicions seves, però que acaben sent molt universals, com et deia, i Petibor és una d'aquelles experiències de viatge exòtic per un conte de fantasma que pot intranquil·litzar qualsevol espectador. Mm.
Tenim un munt de pel·lícules, podríem perfectament no acabar, però és que la gent que es connecti a sitgesfilmfestival.com...
Sí, allà pots trobar una mica de referència de tot. Però realment, més que espullejar, paga la pena, perquè cadascuna és un viatge visual, és un viatge emocional molt dur, segons quins títols, però que t'ajuda a descobrir una cinefília apassionant com és ara actualment el fantàstic. Mm.
I jo crec, i ja per acabar, que la pel·lícula gairebé obligada, perquè venim d'on venim, i que com es pot fer cinema donades les circumstàncies, pot ser Host, aquesta pel·lícula feta a través de Zoom, com es
sí,
pot
bueno,
fer...
Bueno, estàs fent xances, sí.
Sí, però esclar, és la pel·lícula coneguda com la pel·lícula del confinament, perquè tenim els personatges en confinament, viuen el context que nosaltres hem viscut fa 4 dies, els veiem interactuar amb mascaretes, o sigui, tancats a casa...
És la nostra que... realitat, sí.
Clar, però portada al terreny del terror, això, i a través de Zoom, no?, que és aquest sistema...
I del terror de veritat, eh?
Sí, sí.
Aquesta pel·li l'hem posat a prova en mans dels membres del comitè menys tecnològics, menys propers a aquest tipus de realitat, i ha passat la prova. O sigui, realment provoca molta, molta inquietud. I és una de les pel·lícules de les que ja se n'està parlant, però que la gent sortirà esfereïda de la sala.
Que és el que busques quan vas a Sitges, també.
Exacte.
És aquesta sensació.
Aquest tipus d'adrenalina.
Correcte. Doncs molt bé, Mònica, deixem que continuïs preparant aquest festival que porta tanta feina i potser aquest any més que altres...
Més que mai.
Sí, més que altres edicions. Una forta abraçada, moltíssima sort i endavant, que ens ho passarem molt bé durant aquests 10-11 dies de festival.
Gràcies, us esperem a Sitges.
Vinga, una forta abraçada, adéu.
Adéu.
You're on a mission. You're more important than us. You have to save yourself.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Acabarem, com sempre, amb música. La de Enola Holmes, concretament, la magnífica banda sonora que ha compost Daniel Pemberton i el tema final dels títols de crèdit, The Future is Up to Us. Qui us parla, l'Ignasi Herbat, m'acomiado de tots vosaltres. La setmana que ve, especial Sitges 2020. Cuideu-vos moltíssim, ningú no és perfecte.